el debat electoral que organitza Ràdio Falset amb representants dels partits polítics que optin al consistori falsetà. Un debat que celebrem a l'artesana, però que els oients de Ràdio Falset poden seguir mitjançant el 107.6 de la freqüència modulada o mitjançant la nostra pàgina web. Abans que res, donem la benvinguda als representants dels diferents partits. Comencem per la senyora Maria Jesús Sánchez, número 1 de la llista, i la senyora Immaculada Pujol, número 2 de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon vespre, les dos.
Hola, bona tarda.
També donem la benvinguda al senyor Jaume Domènech, cap de llista d'Independents per Falset, i darrere seu a la llista, ara al costat, el senyor Carlos Rull. Benvinguts tots dos. I per tancar el torn de benvinguda, bon vespre, senyor Albert Compte, número 1 de la llista de Convergència i Unió, i el número 2, el senyor Antoni Montaner.
Bona tarda.
Gràcies a tots ells per acceptar la nostra invitació en aquest debat. Abans de començar, dos temes de funcionament. D'una banda, els senyors i senyores del públic que vulguin poden fer alguna pregunta als candidats. Trobaran al hall de l'hotel, com ja al hall del teatre, perdó, uns papers on han d'escriure les seves qüestions. Els noms i cognoms, els seus, són imprescindibles. La segona qüestió, abans de començar, és el desenvolupament del debat. Des de l'organització hem plantejat 4 blocs temàtics que intenten englobar i canalitzar les diferents promeses i propostes electorals. Avui seran, en primer lloc, el desenvolupament econòmic, el segon seran les petites obres, el tercer serà cultura i societat, i el quart l'hem titulat Un ajuntament de vidre, una nova relació entre el consistori i els vilatans. Els partits tindran 5 minuts per desenvolupar els blocs al seu inici. Començarà amb el primer bloc, el partit que va obtenir un percentatge de vots més alt les últimes eleccions, i anirem de més a menys en els següents blocs. Després entrarem pròpiament en el debat. El temps està molt acotat per no eternitzar el debat. I també per deixar lloc a les preguntes dels oients i dels presents aquí. A la part final del debat, els partits tindran un minut cadascun per demanar el vot. Si els sembla, doncs, anem a començar amb el primer bloc d'aquest debat, el titulat Desenvolupament econòmic. Falset i el Priorat han crescut fins ara en bona part al monocultiu de la vinya i del vi. També el turisme vinculat a aquestes activitats. Tots tres partits s'hi refereixen als seus programes. Li demanem al grup del PSC que comenci aquest debat, en aquest cas aquest bloc, recordant-nos les seves propostes en aquest sentit.
Hola, bona tarda a tothom. Com a grup hem creat el nostre programa, un programa ambiciós. Per tant, començarem, com diu el Jordi, amb el desenvolupament econòmic. Nosaltres crearem la regidoria específica de comerç i de promoció econòmica. Crearem una taula participativa, el regidor crearà una taula participativa on hi seran presents l'Associació de Comerciants, PIMEC, Consell Comarcal, restauradors, emprenedors, per tal d'oferir una dinàmica intensa de treball conjunt per tal de donar una promoció econòmica activa a Falset. És importantíssim també la creació, crearem paquets turístics comarcals. Treballarem conjuntament, de nou, amb taules participatives, Consell Comarcal, Priorat de Turisme, entitats, PIMEC. Per què? Doncs és senzill, necessitem Falset, la comarca, Falset és la capital, serà l'aparador en el turisme comarcal, per tant creem aquests paquets turístics importantíssims i d'alguna manera doncs, també el que volem fer és crear unions amb el Priorat i la Costa Daurada. Hem iniciat aquestes relacions, hem iniciat unes primeres converses per tenir paquets turístics importants tant a nivell local com comarcal i relacions amb la Costa Daurada. Molt important també amb el nostre projecte és fer les gestions necessàries amb Incasòl pel desenvolupament del polígon industrial. Tenim empreses a Falset locals que no poden establir un lloc on posar-se. Per tant, és importantíssim treballar amb aquesta línia i sobretot amb la implantació de pimes. Tenim una proposta ferma amb assessorament, disseny, creació, implementació d'un pla de desenvolupament econòmic, rural i turístic al municipi. Per tant, treballarem per col·locar les empreses locals, per les que vinguin, però treballarem per un teixit clarament apostant per les pimes. El desenvolupament del polígon ha de ser progressiu. D'acord? És important també treballar per aconseguir un abocador de runes comarcal. Falset ha de tenir un abocador de runes comarcal. Els nostres constructors tenen reals problemes d'abocar la runa, ho ha de fer fora de comarca. Per tant, hem de crear aquest abocador de runes. Hem d'estar al costat dels emprenedors. Els emprenedors necessiten facilitats, tenen problemes amb els locals. Hem de crear una borsa de locals i hem de fer-ne l'estudi d'aquests locals perquè estan buits, hem de ser els mitjancers, hem de donar suport, hem d'estar al costat dels emprenedors per tal que puguin portar a terme tots els seus projectes. Executarem el pla de senyalització íntegre inclòs dins la llei de barris. Com tots veieu, heu vist alguna senyalització nova, per tant, aquest pla de senyalització s'ha d'executar. Actuacions que es podran veure imminentment si l'executem, doncs una il·luminació i una decoració important dins el túnel de la Falbar. Donar impuls importantíssim a la zona del Grèfol, paisatge, el nostre territori és paisatge, per tant, zona de Sant Cristòfol, zona de Sant Gregori, per tant, tindre aquest impuls per afegir-se a la promoció turística. I com no, a condicionament de les entrades de Falset. És molt necessari que sigui un poble atractiu i que convidi a entrar. Som conscients de com estan i hem de treballar perquè Falset sigui atractiu en tots aquests sentits.
Gràcies, senyor Sánchez. Tornarà del grup dels independents per Falset per presentar les seves propostes de desenvolupament econòmic.
Bé, bona nit, Falset. Gràcies a Falset. Gràcies a les associacions culturals, socials, esportives, comerciants, empresaris, també a Ràdio Falset i al poble en general, perquè aquests dies que ens han reunit amb ell, i els dono les gràcies especialment a tothom, ens han donat força d'idees, ens han donat motivació. I el dia 23 d'abril, que es van fer unes suggerències perquè la gent allí a la plaça de la Quartera posessin les seves iniciatives perquè ens ajudessin a nosaltres amb el nostre catàleg o amb el nostre programa, quan a l'acabar la reunió d'ara, a la sortida es donarà el programa, allí també les veureu totes les propostes que la gent ha fet. Per tant, allí també hi ha el desenvolupament econòmic. Jo m'agradaria que m'acompanyéssiu en un viatge. Us demanaria que tanquéssiu els ulls. Que tanquéssiu els ulls, perquè així ho veureu molt millor i si era en 3D. Tu també us pots tancar, Jordi, tranquil.
No serà el cas.
No, passa res, passa res. Mireu, arribem a dalt al coll de Falset, veiem una família que arriba a Falset. Si tanqueu els ulls, vosaltres, jo també. Arriba al coll de Falset, passa, veu el coll, ja veu el nostre vall, la vall de Falset, del Priorat, magnífica, el seu paisatge, amb el Montsant a la dreta, amb tota la serralada de la Llevaria a l'esquerra, va baixant. Quan arriba a baix, quasi al mirador, veu les banderes del castell ondejant, veu la sortida del poble, surten, arriben a la primera rotonda, una rotonda molt ben engalanada, molt ben decorada, elements importants, unes bones flors, un gran indicador que diu Falset, porta del Priorat, o Falset, capital del vi. Continuen cap dins, amb aquella gran avinguda, hi ha una avinguda, continuen entrant, som la capital, s'ha de demostrar. A mà dreta, davant de la residència, hi ha un pàrquing gratuït, però no agafen aquest pàrquing. Continuen, passen la primera cruïlla, arriben a la segona, al carrer de Sant Ramon, tiren a la dreta i es troben davant el pàrquing de l'artesana, de l'Euterpe, perdó. I allí, bueno, aparquen, baixen, veuen unes botes molt ben decorades, suposo que deuran pensar que són d'artistes de Falset, i allí es veuen una oficina de turisme. Una oficina de turisme, a on baixen, van a preguntar, i amb aquesta oficina de turisme, que estarà oberta els diumenges, entren i diuen, ei, què és això? Està molt ben tematitzat. Hi ha les banderes de la comarca, hi ha els elements de totes les associacions, els trajes dels diables, de la banda, els gegants, la mulassa, instruments musicals, les nostres festes i les nostres tradicions. Allí s'informa de tot, de l'encamisada, de la trobada de gegants, de les fotos en paisatge, de la cooperativa, del merchanding i de paquets turístics. I d'unes rutes guiades. Entren, estan molt ben atesos, compren aquestes rutes guiades que poden anar a les capelletes dels Sants de Falset, que n'hi ha 10 o 12, poden anar a la plaça La Quartera, que hi haurà el refugi de la Garra, que també serà visitable, podran anar al campanar, una visita guiada per la iglesia, pugen al campanar, vinen des del campanar, contemplen la serreta, contemplen tot el paisatge que envolta Falset, un paisatge magnífic, verd, bonic, agradable. I poden anar també al Museu del Vi, bueno, compren aquest paquet i comencen, passen al pont de la Falbar. Quan arriben al carrer de baix, davant de la casa del Peny, es troben una gran lona magnífica, que li diu: Falset, pròxim mes de maig, la Fira del Vi. I diuen: mira, veus, aquí també fan una Fira del Vi, i per tant és un element a tindre en compte. Pugen a la Quartera, arriben a la Quartera i comencen la visita, baixen a baix al refugi, miren el refugi, si els hi haurà unes explicacions amb les fotos del bombardeig. Per tant, gaudeixen del que va estar la Guerra Civil, continuen, els hi expliquen dels elements i dels edificis importants de Falset, el que és el Palau Renaixement, que és l'Ajuntament, els Condes d'Atzara, van al campanar, quan sona el campanar, pugen dalt, miren, contemplen.
Senyor Domènech, hauria d'anar finalitzant el viatge.
Ara és l'hora de dinar, se queden, diu, mira, és l'hora de dinar, van a dinar. En acabat de dinar, pugen, diu, hem d'anar a visitar el Museu del Vi. Passen, arriben a la plaça de la Carnisseria, que era la plaça Vella, allí veuen un element decoratiu important, tot forrat de vidre. Diu, aquí va haver l'última execució pública a Catalunya i a dintre hi ha un garrot. Arriben a la porta del castell i allí hi ha les nostres renyes, les dues renyes, la renya Margarita de Prades i la renya Leonor.
Senyor Domènech, sisplau.
Bueno, estic explicant el viatge, ja acabo.
Sí, però
visiten el castell, diuen, tenim temps, mos quedem a sopar. Bé, i a dormir, i es queden. L'endemà al dematí surten, veuen el poble enganalat, els carrers nets, flors, bonic. Van i diuen, bueno, anem a comprar alguns elements que tinguin per Falset, anem a comprar vi del Priorat, vi del Montsant, i poden optar per anar a la cooperativa, o bé pugen al trenet del vi i se'n van per un camí ben arreglat, evidentment, els camins, i se'n van a visitar les vinyes del Priorat i del Montsant. Acabo, Jordi, acabo.
Si no em farà... Va, que li faci cavalló. Doncs. Senyors del públic, sisplau. Bueno, no es preocupi, que ja ho equilibrarem, si aquesta és la qüestió. Ara li toca al grup de Convergència i Unió.
Bé, bona tarda. Gràcies a tots per haver vingut i als oients de la ràdio. Nosaltres som una miqueta més seriosos, toquem de peus a terra. Per tant, ara ens toca obrir els ulls i tornar a tocar a terra, no? Jo vull fer una miqueta de memòria primer i explicar una miqueta el pressupost que tenim pel 2015. Perquè, clar, si hem de fer tot això que ens estan dient els dos grups, podem fer volar molts coloms, però és que no hi ha aquests diners a l'Ajuntament a dia d'avui. O sigui... En el 2006, pues, era factible això, perquè estàvem parlant de tindre, pues, teníem uns 6 milions d'euros d'ingressos i només uns 2 milions de despeses, però és que a dia d'avui estem parlant de 2 milions 600.000 euros d'ingressos arreglats a 2 milions 300.000 de deutes. Només ens queda una capacitat de finançament, o sigui, això vol dir que podríem fer obra sense tindre que fer crèdit per un import de 219.000 euros, sense tindre subvencions, i això està repartit, doncs, bueno, en una sèrie d'impostos. Els ingressos serien impostos directes, indirectes, taxes, preus públics i tal, no? Llavors, què és el que proposem nosaltres amb el tema de desenvolupament econòmic? Primer, treballar amb la comarca i intentar mancomunar serveis a través del Consell Comarcal. Això és imprescindible. Tema deixalles, tema serveis energètics, etc. Tema oficina de turisme... Però si ens centrem realment en el que estem aquí, que estem per parlar del poble, el que tenim que fer és rebaixar primer el capítol 1, que això ja ho hem començat a fer, o sigui, aquests dos últims anys s'ha rebaixat un 10%, i la proposta que nosaltres portem és una relació de llocs de treball que ja s'ha començat a desenvolupar i acabar-la. Simplement, doncs, per organitzar i reordenar el que és l'Ajuntament per dintre. Hem de tindre en compte que els números del 2006-2007 i tal, ara això ha canviat avui en dia. Hi ha una regla de la despesa que ve imposada per l'Estat, que és al voltant d'un 1,3% del producte interior brut que té l'Ajuntament. No podem passar en aquests números. Què estem fent també? Què és el que proposem? Es continua amb el pagament a 30 dies de les factures. O sigui, si fem una obra és perquè la podem pagar. Si no, no la fem. Ho intentem arreglar-ho d'alguna altra manera. La prova la tenim amb totes les inversions que ha fet la brigada durant aquests 4 anys, que és al voltant d'uns 269.000 euros, que com que no teníem capacitat de crèdit ni d'endeutament, el que hem fet és fer-ho amb la brigada. Hem trigat més, sí, tens raó, senyor Pere, demano disculpes al Pere Nadal pel temps que hem trigat a fer la nevera, però la proposta és seguir treballant amb el mateix sistema, amb el mateix criteri. Què estem parlant també? Hem parlat de dinamitzar el comerç i la indústria. Com? Pues, per exemple, fent un viver d'empreses aprofitant les locals que ja tenim, com seria la residència vella. També estem parlant de modificar el POU per tindre terrenys industrials i no tindre que desenvolupar la segona fase del polígono que l'Incasol és reaci a desenvolupar, perquè simplement ell és partícip d'això i ho ha de fer l'Incasol. L'Ajuntament, com veieu, viabilitat econòmica no la té per fer-ho. Què estem parlant més? Temes d'obres. En tot cas, el tema d'obres m'has dit que ho podíem parlar amb el segon bloc, no? Això entraria dins el segon bloc, no? El tema d'obres, mal. Temes de... com us ho diria jo ara? Desenvolupament del polígono. Tenim pensat modificar el tema del planejament urbanístic amb tot el que seria la caché. Totes les a l'altre costat, igual que hi ha un parell de naus del senyor Llop que a dia d'avui no estan incloses dins el planejament urbanístic, perquè com que estan molt a prop de lo que seria l'antiga Nacional 420, i dic antiga Nacional 420 perquè tenim la variant i encara no hem recepcionat l'obra, no hem recepcionat la part interior, que és una de les parts que portem dins de la proposta, perquè ja hem parlat amb la subdelegació del govern de Tarragona, per tant vol dir de l'Estat, que és el que ha de pagar la infraestructura, i hem arribat a un acord, evidentment verbal, a dia d'avui, perquè encara no l'hem pogut arreglar, és de que nosaltres presentaríem la proposta. Nosaltres portem la intenció com a grup de Convergència i Unió de fer la proposta d'una participació ciutadana envers tot el que és la Nacional 420, des de la Rotonda fins a la Sant Gregori, que és tota la part que ens donarien a nosaltres, a l'Ajuntament, i llavors amb la proposta aquesta anar a Madrid a demanar que ens fessin l'obra, perquè de diners tampoc en tenen, no podem fer volar coloms. O sigui, Alicia en el País de les Meravelles, quan li explico al meu fill a l'hora d'anar a dormir, me diu, papa, diu, això no és veritat, diu, no m'ho crec. No sé,
senyor, diria... si pogués anar acabant.
Pues, jo miraré d'ensenyar-me el temps i gràcies.
Entrem ara en la part del debat. Les primeres aportacions, les primeres comparacions entre els projectes i propostes tindran una durada de 3 minuts, les rèpliques i les contrarèpliques ja seran d'un. Sisplau, els demano que s'assenyeixin al temps que tenen. Comença?
Sí, jo li voldria preguntar al senyor Domènech el personal que ficarà a treballar a l'oficina que vol muntar l'Euterpe, que serà municipal.
Bé, Antonio, a l'oficina de
turisme que vol muntar.
Bueno, a veure, aquesta persona pot sortir, se pot demanar una ADL, se pot entrar en un conveni amb la universitat, que quan poses una persona que tingui el títol, en aquest cas hauria de sentir un titulat de turisme, tens al voltant del 60-100% de subvenció. Aquest és un dels temes que hauríem de treballar, igualment que amb la construcció de l'edifici també s'hauria d'entrar en programes líder, que això el departament del conseller Puig ho té en compte, i per tant seria una manera de que fos una persona que tingués el lloc de treball el tinguéssim subvencionat.
Sí, però com a mínim hi ha d'haver 3 persones, turnos, vacances, horaris, tot això no compta.
El tècnic, jo t'estic parlant del tècnic. Les altres
I si ho enfoca de cara al Consell Comarcal, una oficina més centralitzada de cara a la comarca, que no s'ho hagi de carregar tot el que és l'Ajuntament de Falset?
No,
l'Ajuntament de Falset... si té que... una càrrega...
Passa que, a veure, Antonio, Dines. Quan he dit això, era perquè precisament tot això és un desenvolupament econòmic, eh? Vull dir, tot el recorregut que hem fet, ho hem fet amb aquest format, si tu vols, però és un recorregut de persones a l'Ajuntament, doncs les canviarem. De l'edifici central de l'Ajuntament, algunes les posarem en aquesta oficina. Vull dir que en l'Ajuntament ja ho heu dit, no? Que el capítol 1 hi ha bastanta hi ha gent, per tant, ho repartirem tal com s'hagin de repartir les coses perquè aquesta oficina estigui ben atesa.
A veure, jo penso que de tot el que ha dit la Maria Jesús no hi ha res per fer volar coloms. No crec que la Generalitat estigui endeutada eternament i l'Estat tampoc. Per tant, el que s'ha de fer és intentar demanar diners allà on sigui. I la Diputació, de moment, va passant totes les subvencions que va traient, no? I a poc a poc es pot anar fent forat. Després jo volia preguntar als senyors de Convergència i Unió a veure el capítol 1 com el volen desenvolupar, si s'ha d'acomiadar amb algú de l'Ajuntament.
No, Conxita. O sigui, la intenció és desenvolupar la relació de llocs de treball, que és un organigrama, muntar un organigrama de com ha de funcionar a dia d'avui l'Ajuntament, i amb tota una sèrie de costos de personal que en concret per aquest exercici 2015 és de 998.000 euros, quan fa escassament dos anys estàvem parlant d'un 1.200.000 euros. Aquí és veritat que hi ha hagut jubilacions, però també hi ha complements de la gent que no els està cobrant i estan fent feines que no estan retribuïdes. Això no, dit d'aquesta manera, sembla que pugui ser que augmentem el capítol 1, però realment no és així, perquè llavors el que estem fent és ser més productius i utilitzar millor la gent, i amb un organigrama que podrem tindre controlat des de qualsevol moment, ja que tenim ara tot el tema virtual que s'ha posat en marxa ara avui en dia la pàgina web per al tema de trameses electròniques, es podrà controlar des de tot arreu com està cada expedient, cosa que a dia d'avui és una miqueta caòtica, encara ens costa una miqueta de tindre-ho controlat.
A veure, a part dels complements aquests, que sí que en un moment, algun dia, algú que va ser tesorer els va posar, hi ha molta gent que no cobra els 1.000 euros de l'Ajuntament i no sé si tota la vida hi han d'estar a la ratlla dels 800. Això ens ho han demanat els treballadors de l'Ajuntament, però si es pot tractar de millorar el sou, i a més les de la llar d'infants, tot i siguin tècniques, encara es consideren auxiliars. O sigui, legalment, se consideren auxiliars.
Està tractat dins la relació de llocs de treball, tot això. Estaria.
Senyor Domènec?
No, jo vull contestar, pregunto al grup socialista què en diu d'aquests sous i per què no els heu augmentat amb aquests 8 anys, no?
Sí. A veure, ja sabem que hem passat uns anys dolents, no cal tornar a treure altra vegada el tema de la Fermator, el tema de la Casa Pàmies, tots aquests diners que haguessin pogut anar a millores i a equilibrar el pressupost d'una altra manera i que no s'ha pogut fer.
Encantat, te'ls contestaré tots.
Com?
Que encantat, te'ls contestaré tots quan me'ls preguntis.
El senyor Comte vol dir alguna cosa?
Jaume, pensa una cosa. Degut a la crisi, l'Estat va congelar tots els funcionaris i treballadors de l'administració. Per tant, no es podia pujar el sou tampoc.
Bueno, ja en parlarem acabat.
Carlos?
Sí, no, jo només volia dir que s'estava parlant d'un canvi de en el contracte, en comptes d'auxiliars, passar a ser tècnics, això és un augment, però tampoc no és gran cosa, que jo suposi. Llavors, aquest canvi sí que s'hagués pogut fer, d'auxiliars de tècnics, no? Si ja si són tècnics i si són titulats.
Tot això que m'estàs parlant, Carlos, està molt bé, però has de pensar que són funcionaris i els funcionaris no és arribo i li mira, en aquest agafo i li pujo el preu 200 euros, 300 euros. El que estem fent és organitzar cada persona en el seu lloc de treball amb les tasques que fa, el que proposem nosaltres, i amb això marcar els preus del que han de cobrar. Evidentment no variarà molt del que estan cobrant ara, però sí que n'hi haurà casos que pujarà bastant, que puja.
Bé, senyor Carlos, té raó. Tothom es mereix el seu lloc de treball amb la seva titulació, la seva qualificació, però recordo que hi ha una secció, una part de l'Ajuntament, les treballadores de la biblioteca van ajustar els seus sous, van baixar els seus sous, van seguir donant un bon servei, perquè Falset no es queda sense serveis, i per tant no podem parlar d'augments quan hi ha gent que s'està traient el seu sou.
És veritat, o sigui, la biblioteca, la llar d'infants, se van ajustar molt al sou i és de reconèixer.
És un canvi de categoria, sí, sí.
Si permeten una pregunta al moderador, sabem que existeix un catàleg de llocs de treball per l'Ajuntament de Falset. Si arriben a l'alcaldia, pregunta que els hi faig a cada un dels grups, aplicaran aquest catàleg de llocs de treball? Si els sembla, comencem pel Partit dels Socialistes i fem l'ordre que fem habitualment.
Bé, som coneixedors de que existeix aquest catàleg, però el que hem de fer és estudiar-lo amb molta profunditat i si l'hem d'aplicar, l'aplicarem, però primer estudiar-lo en profunditat.
Aquest catàleg a l'Ajuntament de Falset no existeix. El catàleg dels llocs de treball especificant tots els treballs que hi ha i que d'aquí es poden determinar els sous com a complement, en aquests moments no existeix a l'Ajuntament de Falset.
El catàleg de llocs de treball es va fer el 2006, perquè jo hi era, i jo vaig ser el que el vaig gestionar. I ara he gestionat com a regidor i segon tinent d'alcalde la relació de llocs de treball, perquè ens l'està redactant la Diputació de Tarragona, i el que fa estar pendent és d'aprovar per l'Ajuntament només, però s'ha redactat.
No és el catàleg de treball, Albert. El que t'està dient la Diputació és una altra cosa.
No, ara estan fent la relació...
És un ordenament del treball. No. No és un catàleg de treball fet per l'Ajuntament de Falset. I en parlarem en acabat. T'ho dic perquè ho sé.
El catàleg de llocs de treball el vaig estar gestionant jo directament, Jaume. I la relació de llocs de treball s'ha fet en aquesta legislatura. L'altra es va ser el 2006.
Albert, se val. T'he dit que el catàleg no està fet.
Sí, no han de portar cap més qüestió.
No, perquè estarem les tu sí, tu no, o sigui que es perd el temps.
Jo només volia dir que si està fet, doncs s'hagués portat en pràctica, no?
És el que hem fet amb la relació de llocs de treball. O sigui, el primer és el catàleg de llocs de treball, el segon pas és la relació de llocs de treball, la tercera és l'organigrama i a partir d'aquí aplicar tot.
No està aprovat encara.
La relació de treball està en cartera, no? Està en cartera, està per a fer.
Està per acabar. No es pot aplicar.
No el pots aplicar perquè falta l'organigrama.
Per tant, no tenim catàleg de treball.
Però el catàleg és diferent que la relació de llocs de treball. El catàleg està aprovat, la relació de treball no.
Vale.
Doncs, si ens sembla bé que en aquesta qüestió i en aquest bloc ens hem estancat aquí, potser que el millor que podríem fer és passar al següent. Estem anant molt bé de temps, cosa que els hi agraeixo. Si els sembla, doncs, obrim el segon bloc. Aquest és Petites Obres. L'endeutament del Consistori Falsetà, ara en parlàvem, precisament fa molt complicat, per no dir impossible, els grans projectes. Per tant, els demano que em diguin quines petites obres tiraran endavant i amb quina priorització ho faran si arriben a l'Ajuntament. Obre torn al grup dels independents per Falset, però, degut a la circumstància que ha passat a l'anterior bloc, en què li he demanat reiterades vegades que finalitzés, podrà comprendre, senyor Mènec i senyor Brull, que en aquest cas no disposaran de 5 minuts, sinó que en disposaran de 3. Entenc que la resta de grups estaran d'acord amb aquesta decisió.
Molt bé, gràcies. Falset és un poble que té infraestructures i equipaments. El que hem de fer és un manteniment d'aquestes estructures, del teatre, la biblioteca, l'escola. I els últims 10 anys, la mitjana d'ingressos, i això va ser l'última reunió de poble, han estat per l'Ajuntament de 3,7 milions d'euros. El 2015, 2,6 milions. La diferència, bàsicament, és pels ingressos dels permisos d'obres i sobretot per les subvencions de la Generalitat i de l'Estat. Al final del 2007 el deute era d'un milió i el 2014 el deute a l'Ajuntament és de 2,4 milions d'euros. Desconec si el 2015 hi falta afegir alguna cosa a aquest deute. No el critico, no critico el deute. Jo crec que s'ha fet deute per fer coses. Per tant, és important. El que sí critico és el capítol 1, que s'ha fet menció abans. En 8 anys, el capítol 1 ha passat de 700.000 euros a 1 milió d'euros. I no ha estat precisament pel personal de la brigada. Pràcticament, 3 funcionaris de l'Ajuntament de Falset té un cost de 250.000 euros al cap de l'any. I ho torno a dir, no parlem de la brigada ni de la gent de l'Ajuntament. 3 tècnics. Bé, ho superarem amb gestió, però claro, això ens condiciona molt. Perquè, evidentment, tots parlem d'aquestes petites obres. Volem l'Euterpe, que el comprarem. Mirarem de negociar si és de bon preu. Parlàvem de l'oficina de turisme, de camins, que hem de fer una anàlisi dels camins, els hem de veure, haurem de fer un pla de camins a veure com reparem aquests camins. Els carrers, tots volem fer carrers, tots volem posar flors, per tant, doncs, la limpiesa del poble, la llum, que l'artesana funcioni. També parlem de la piscina i del pavelló, que necessiten remodelacions. I l'economia és la que és, però és igual, caminant molt, caminarem molt, no s'hagi de caminar, ja ho deia abans, les sabates s'han de foradar. Anant per aquests despatxos a buscar subvencions i a buscar ajudes. I no ens desanimarem, perquè potser els números, com ens trobem, potser més d'un es desanimaria, però nosaltres no ens desanimarem. I lluitarem, i parlarem, i explicarem les coses que volem pel nostre poble a la gent que els hi hagin d'explicar. I sobretot, també els hi farem fer veure que una capital de comarca necessita equipaments per a la nostra comarca. I aquests equipaments, que en tenim molts, que són també com a capital de comarca, també ens obliguen a unes despeses a l'Ajuntament. Per tant, també ens han d'entendre en tot aquest tema.
Gràcies, senyor Domènech. Torna ara a començar el temps pel grup de Convergència i Unió.
Bé, gràcies. Nosaltres comportem amb el programa que hem agafat i ho hem basat molt en 3 eixos, però bàsicament el tema d'obra seria amb serveis bàsics. Per què serveis bàsics? Perquè tenim problemes d'aigua i tenim problemes de clavegram. Quines són les obres que tenim intenció de fer 2015 i 2016? No puc anar més enllà perquè el tema dels pressupostos és el que us he explicat i depenem molt del tipus de subvencions que es puguin rebre a dia d'avui. Amb l'aigua tenim molts cul de sacs al poble i amb això suposo que m'entendreu. O sigui, són finals de línia, per tant aquí hi ha problemes, poden haver-hi problemes de legionela, però hi ha problemes de pressió d'aigua. O sigui, per exemple, el bloc del que va al costat de la piscina a dia d'avui ha millorat molt. He estat parlant amb algun veí i gràcies al canvi de tuberia que hem fet ara ja no hi ha problemes per omplir la piscina. La connexió dels pous. La connexió dels pous és una guerra, una lluita que portem des de l'Ajuntament des de fa 4 o 5 anys. Qui el paga? L'Estat. Això ens està pagant l'Estat des del pla de restitució de Flix. Tot el tema de contaminació, doncs, bueno, hem aconseguit recollir una sèrie de diners per poder fer la connexió de tots els pous fins al dipòsit de Sant Gregori. Tema de clavegram. Prioritats amb el tema de clavegram. I dic prioritats, igual que amb el tema de l'aigua, perquè com que som seriosos, el que hem fet és planificar. I la planificació s'ha fet durant aquests 4 anys. Hem fet un pla d'estudi de tot el tema d'aigua, quines eren les prioritats i la prioritat en quines eren les clavegueres. Hem fet buscat subvencions i ens han passat una càmera per controlar les clavegueres i ens han donat compte de que el carrer està bé, però sota la cosa està malament. Tenim clavegueres amb totxanes. Les totxanes sabeu que filtren per tot arreu. Quina és la prioritat? La del carrer Torroja. El carrer Torroja s'està enfonsant, igual que el carrer de l'Era. La del barranc de la Vila. El barranc de la Vila és molt senzill d'entendre. Passa tota l'aigua per allí, direcció a la depuradora. Tenim els pous al voltant. Qui ens ho paga, això? Diputació de Tarragona, una subvenció del 95%. El cementiri. Parlava l'Antoni aquest migdia al debat de que volíem posar uns lavabos, arreglar l'exterior I igual, també estem parlant d'arreglar el tema dels carrers interiors de la creu i tot el que seria la fatxada i tot el que serien els desaigües de dins el cementiri, perquè potser ja toca. No ho hem pogut fer fins ara i ara el que volem nosaltres proposem és fer-ho amb els recursos propis dels ingressos que es fan del propi cementiri, al voltant d'uns 20.000 euros. Hem parlat també de l'eficiència energètica en el programa i no me n'he cansat de dir-ho. Portem 4 anys lluitant-hi. Tenim la proposta és reduir un 20% la factura energètica, i dic un 20% per una senzilla raó, perquè estem inclosos, tenim la sort d'estar inclosos dins un pacte d'alcaldes d'energia sostenible que porta la Diputació a través d'un fons FEDER d'Europa, en el qual en els pròxims 4 o 5 anys mos donaran la subvenció per poder reduir la factura energètica en un 20%. On estan els punts clau per reduir la factura energètica al poble de Falset? Molt senzill. Una, l'enllumenat públic, i dos, les calderes de gasoil que tenim col·locades als equipaments públics. Aprofitant de que no ha costat ni un duro portar el gas a Falset, que és una de les coses que s'ha estat lluitant des de fa més de 10 anys, doncs aprofitarem que tenim el gas a l'entrada de tots els equipaments municipals per col·locar-hi unes calderes molt més eficients del que tenim ara. A títol orientatiu, el primer número que em ve al cap és la caldera de la biblioteca. Al mes de desembre van ser 2.000 euros de gasoil i reconec que ha d'estar encesa, però són 2.000 euros. El que hem de mirar és de reduir aquest import. Camins, hem fet un estudi dels camins, el qui entra a l'Ajuntament ja es trobarà fet aquest estudi. Ara hem començat pel camí del Masovac, mos el paga la Diputació també, i nosaltres l'Ajuntament ha de posar un 5%, però la proposta és continuar amb aquest sistema de fabricació o diguéssim d'arreglar els camins perquè és un sistema molt més sostenible i molt més agafat a dins de l'entorn. Recursos pel tema dels camins: Diputació de Tarragona, Consell Comarcal, Departament d'Agricultura i Pesca de la Generalitat i recursos propis. Volem muntar el parc de salut per a la gent gran, a dalt el que seria el tancat, a l'avinguda del tancat. Recursos, Departament de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona. Pàrquing d'autocaravanes, aquest hauria de ser en recursos propis, però el lloc el tenim encara per definir. Nosaltres plantegem dues opcions, una dins l'Euterpe i l'altra a la taca blava, per dir-ho d'alguna manera, que seria un equipament que tenim davant de lo que seria la residència nova, tocant a casa l'Amigó. Però s'ha d'expropiar el terreny, i el terreny hem de recordar que això el POUM es va fer el 2007, per tant els preus d'expropiació són del 2007.
Senyor Comte, hauria d'anar acabant, sisplau.
Un momentet, vull. Barreres arquitectòniques amb recursos propis, tot el que seria dins el pont de la Falbar, les aceres, voreres, etc. I en teniu una altra que serien recursos propis, però que s'ha de mirar amb l'Estat, amb carreteres, amb Fomento, que seria fer un mirador de la Roca Roja. Tota l'esplanada que tenim arribant al poble a mà dreta, que està en l'estat en el que està, que tots els que passem per aquella carretera ho sabem, doncs allí volem fer un mirador perquè la gent pugui veure Falset des de lluny i pugui fer la foto. I d'aquí ja saltaríem a les grans obres, però bueno, com que m'estan cridant el temps, no m'ho sobrepassaré.
D'acord, doncs li agraeixo. Moment ara per escoltar les propostes de les petites obres del grup del PSC.
Bé, nosaltres hem cregut oportú crearem un estudi minuciós, sortirem al carrer, urbanístic, però parlem de sortir al carrer a radiografiar voreres, rajoles aixecades, baranes, on hem de fer una actuació per eliminar barreres arquitectòniques. Parlem de petites actuacions que tots sabem que ens han portat grans incomoditats. Cada arranjament que farem, sobretot, cuidarem la normativa, el compliment de les persones amb dificultat de moviment. Exemples, doncs, el carrer Dalt. El carrer Dalt és un exemple conforme tenim una fàcil mobilitat per a tot el carrer. Pla de neteja actiu amb els parcs infantils, amb els nostres jardins, amb la millora de les zones verdes. Importantíssim, hem tingut episodis de cases que ens han caigut. Per tant, no ho podem obviar. A Falset hi ha cases deshabitades. Hem de fer un estudi de l'estat d'aquestes cases i valorar si és necessària una intervenció per part de l'Ajuntament. No podem assumir aquests riscos. Si ens atrevim ja a obres més importants, que sí que n'estic d'acord, que les finances de l'Ajuntament són complicades, però no hem de deixar de tenir il·lusió ni de lluitar per anar a buscar els recursos necessaris on toqui, i hem d'anar. Per què? Doncs necessitem arranjaments del carrer de l'Era, del carrer Torroja, del carrer Fontvella, que recentment arranjat ja va tenir els seus problemes d'humitats. Parlem del carrer de Baix, parlem del carrer Sant Marcel, algunes persones hi han caigut. Parlem d'entrar amb el Malanyet. El Malanyet ha estat dins del PUOS del 2016, per tant, s'executarà. Els carrers rehabilitats han d'acabar completament ben acabats, cablejat ben acabat, com han estat tots els carrers que han estat dins el projecte de la llei de barris. Arranjament de la il·luminació municipal, tots ho veiem. Hi ha molts problemes d'il·luminació municipal. L'any 2009 es va portar una fase, es va executar una fase amb bombetes de LED, amb el Pla Zapatero, i en el qual es va demostrar un estalvi energètic del 80% en la factura. Per tant, hem de treballar amb la substitució d'aquest enllumenat, per tant, i millorar la seva qualitat. El tancat té molts problemes. Miquel Barceló té problemes. D'altres carrers tenen problemes d'il·luminació. Treballar en la intercomunicació definitiva dels pous. D'acord? Com ha dit el company de Convergència, estem immersos dins de la portada d'aigües mancomunades de Flix. El projecte està en execució. Per tant, hem concedit ja la construcció d'un dipòsit de 1.000 metres cúbics d'aigua i la intercomunicació dels seus pous. És necessari l'estudi de la circulació vial, crear taula participativa per una correcta circulació vial, si s'han d'establir rotondes, si hem de canviar sentits, si hem d'anar a peu, si no hi hem d'anar. Però això s'ha de treballar. Hem de crear aparcaments de minusvàlids, n'hi ha pocs. Per tant, hem de facilitar, és molt important facilitar la mobilitat de tothom. Els aparcaments per motos, per bicicletes, per autobusos. Hi ha una empresa que té problemes. Hem d'estar a sobre d'aquesta empresa que pugui ubicar els seus autobusos, el d'autocaravanes. I no puc deixar de dir, que per nosaltres és molt important, l'UTERP ha de ser municipal. Hem de crear un local de trobada i esdeveniments per la gent jove. Per desgràcia, el cafè no hi és. I l'oficina jove tampoc. Hi ha un problema que no sé si ens escapa a tots. Cada vegada que sobrevola l'helicòpter d'emergències tenim problemes greus d'aterratge. Construirem un heliport. És necessari, tinguem els recursos, els hem d'anar a buscar. Jo sóc present quan està al camp de futbol, hi ha nens jugant i l'helicòpter aterrissa i els nens marxen postralment assustats. I la piscina s'ha d'arranjar, però no l'hem de treure del cor de Falset. Tenim el projecte, per tant, s'ha d'intentar executar.
I agraeixo molt la seva intervenció. Torna ara de comparar les prioritats. Recordo que la intervenció inicial tant dels grups pot ser de 3 minuts i les restes, les rèpliques i les contrarèpliques d'un minut.
Sí, el grup dels independents sobre el tema de que vol comprar l'Euterpe, estic totalment d'acord que s'ha de lluitar per recuperar l'Euterpe, però potser el seu dia tampoc no calia vendre el camp de futbol, perquè ara en tenim un que encara l'estem pagant, que ens costa més d'un milió d'euros. Llavors, sobre el tema de camins, jo fa com un any i mig, quasi dos, que va dimitir el senyor alcalde i em va tocar a mi ser regidor de camins. Jo em vaig trobar un pressupost de 3.000 euros només pels camins. Aquest any de porto gastats més de 7.000. I jo, una de les solucions que dono pel tema de camins és que tots els impostos que la gent que realment estan a les finques o bodegues o cases rurals que hi ha vagin repercutides als camins i que el pressupost per poder destinar sigui millor.
Una cosa, perdona, Jaume, abans que responguis, més que res a títol orientatiu per a tots, a partir del mes de juny sembla ser que sortirà a subhasta l'Euterpe.
Bueno, Albert, doncs el mes de juny sí, estem a l'Ajuntament, doncs sí, ja parlarem, no? És un tema que no podem dir, ni tu pots dir que està fet, ni jo tampoc. Jo, el màxim que puc dir, màxim que puc dir en aquest tema, si el trobem, màxim que puc dir, he tenit el registre de la propietat, i he tret una nota simple, suposo que també el que hauràs fet tu, no? Fa pràcticament 10 dies està inscrit a nom de la Caixa. Per tant, bueno, jo màxim que d'allò, de la més, allò. A veure, per les al·lusions, no?, del camp de futbol.
al camp de futbol. Tu saps perfectament, Antonio, o si no ho saps, vull dir, no sé si en aquella època tu estaves a l'Ajuntament, el 2007, no. El camp de futbol es va fer una modificació important, important, que a la reunió de poble, l'alcalde, el Jordi, ja va dir que es va bellugar la cota, que potser no calia bellugar-la, però bueno, es va fer, es va creure que s'havia de fer, es va fer. Però aquesta modificació, que llavors se va vendre, que llavors se va vendre que s'havia de fer perquè s'havia fet mal fet, que estava mal fet, que va ser una bandera que es va portar contra, en aquest cas ja ho situo, contra mi, contra la gestió del camp de futbol, que, perquè s'havia de dir que estava mal fet, ja? Jo no ho havia fet bé. I la que va fer la reforma la va fer el mateix arquitecte que va fer el projecte, vol dir que, l'arquitecte, suposo que si ho hagués fet malament jo no li hagués encarregat al mateix arquitecte. Però és igual, la qüestió és que aquella reforma va costar 600.000 euros i es va tindre que fer un crèdit de 900.000 euros per allò. A partir d'aquí, l'endeutament de l'Ajuntament va despegar. Per això he dit abans, eh? Per això he dit abans que l'endeutament com ha pujat. No? Per tant, jo el que crec que s'havia de fer el camp de futbol no ho s'havia de fer. El poble camina endavant, no camina enrere. El camp de futbol fa bastants anys estava a la carretera de Porrera, que es va posar llintera davant de la cooperativa. I ara s'ha posat allà dalt. I a més agrupem equipaments, que és molt important, eh? Agrupar equipaments. Els equipaments s'han d'agrupar. Els equipaments, en aquest cas esportius, els equipaments culturals. Ara, jo el que crec que era innecessari era fer la reforma aquesta. Vull dir, es podia fer perfectament el camp de futbol sense haver fet aquesta despesa extra de 600.000 euros. Perquè això ho ha comportat ja, a partir d'aquell dia, és quan s'ha començat a patir a l'Ajuntament amb l'endeutament.
Sí, però llavors se va enfocar tot de cara a fer nous blocs de pisos allí. Ara ens mirem l'Euterpe, veiem tot el poble al fons i diem, hosti, quin valor que tenim aquí. Si tot hagués continuat, avui tindríem quatre blocs de pisos i una renglera de cases adosades. El poble no es veuria.
A on hi hauria aquests blocs de pisos?
Entre el camp de futbol i l'Euterpe, si tot hagués continuat.
Bueno, tot això se va explicar el seu dia. Potser no era ja l'Ajuntament, però es van fer reunions de poble i es va explicar. La situació de l'Euterpe no ja venia de la nostra època, ja venia de l'època anterior, d'altres ajuntaments. Nosaltres es vam trobar una situació urbanística que el que van fer va ser esponjar-la. Hi havia un sostre tremendo i el van passar a la meitat, amb la col·laboració de l'Incasol i a través de la reforma urbanística que es va fer. Per tant, es va aconseguir. Per això, si mires aquí, que ensenyava abans, avui el solar, exclusivament el solar, són 2.600 metres. El resto és zona verda. Ara, doncs, se va tindre, hi havia uns drets adquirits i sabien. I en aquells moments, l'Ajuntament, doncs, vam creure que no estàvem en condicions de comprar aquell solar amb tota la càrrega urbanística que havia damunt. Per això dic que ara és un moment, el moment que nosaltres l'any 95 vam dir l'Euterpe pel poble, ara és el moment de poder d'allò, arribar a un acord amb la Caixa, lògicament, arribant a un acord i que aquest acord sigui beneficiós per l'Ajuntament. Jo crec que ho poden aconseguir, perquè ve d'un impagat. Quan una entitat bancària té aquest impagat, té que depositar la quantia de tot l'impagat al Banc d'Espanya i, per tant, aquí és on hi ha la negociació. I perquè això li interessa recuperar, quan abans li interessa recuperar que es pugui treure aquest impagat i que pugui recuperar aquests diners del Banc d'Espanya. Per tant, jo crec que és una negociació que es pot portar a bon port, tinguent doncs en compte que davant tenim una entitat bancària, però que, bueno, que en definitiva no deixa de ser una negociació. I crec que aquesta vegada es podrà aconseguir.
La càrrega urbanística segueix en la mateixa, Jaume.
Albert, no és la mateixa, Albert.
La càrrega és la mateixa que es va fer el 2007 quan se va fer el POM i el 2008 es va aprovar. No s'ha modificat en cap moment la càrrega urbanística del que és la zona de l'Euterpe. Una altra cosa és que agafis i diguis, ara agafo i ho posaré tota zona verda. Trec els blocs de pisos i trec tot el que hi ha. Vale, llavors, d'acord.
No, Albert, això no funciona així. Si tu avui agafes aquell solar i el qualifiques com a zona verda, la Caixa te pot obligar que el compris i el pagaràs amb les cargues urbanístiques que té damunt. No el compraràs com un solar de zona verda. L'únic que li faràs és pressió a la Caixa perquè te'l vengui, però les cargues urbanístiques de lo que hi ha les hauràs de pagar amb aquestes cargues. A més, te dic que quan se va fer la primera modificació de normes, vull dir, evidentment que hi ha les mateixes, hi ha el mateix ostre que el pom, perquè, no, perquè la... quan ho vam esponjar va ser amb les normes subsidiàries, però allí ja venia d'un sostre molt més alt que tenia el senyor Pàmies. Llavors se va arribar a un acord de rebaixar-li sostre amb les normes urbanístiques i d'acord amb el senyor Solans, que llavors era el director general d'Urbanisme, i va dir, fent la modificació de normes ho podrem aconseguir i el pressionarem. Va ser prou difícil, perquè entrar al TERPE ens va costar tot quasi 10 o 11 anys. Tot això va ser una lluita contínua amb el senyor Pàmies. I als 11 anys se va poder entrar, perquè es va aconseguir que els promotors que van fer allà baix davant de la gasolinera, vaig aconseguir amb ells que compressin el TERP al senyor Pàmies. Li van comprar per 1 milió d'euros. I aquests senyors que van comprar això no han pogut pagar i per això ara ha passat a ser de la Caixa. I ara és un moment de negociar-ho. Però les cargues urbanístiques que estem parlant van néixer amb les normes subsidiàries que es van fer l'any 2000, però abans hi havia les primitives normes subsidiàries que era on tenia el gran volumen de sostre, i això venia dels altres ajuntaments, de l'època del senyor Leu i del senyor Buil. I nosaltres allà ho vam esponjar i, evidentment, el mateix que hi havia les normes subsidiàries, hi havia el POM, perquè, en definitiva, no es va poder modificar això.
Senyor Comte, hi ha alguna rèplica? Perquè hi ha una petició demanada.
Sí, és que jo això ho voldria replicar.
Si ho pots fer molt
breu. No, seré molt breu, és molt senzill. Tranquil, dos segons i he acabat. Torno a recuperar-ho del principi. Capacitat de finançament de l'Ajuntament el 2015, 219.000 euros. I recordo, que sort, que l'Ajuntament es va vendre el 25% de la residència, que era 1 milió d'euros. Perquè si no, tot això, com està dient, és impossible.
Perdona, Albert, m'he perdut.
Molt breument, sisplau, senyor Mènec, l'al·lusió.
Torno a recordar-te que la capacitat de finançament de l'Ajuntament a 2015 són 219.111,34 euros, firmat per l'alcalde actual, Jordi Puigau, i pel secretari interventor. I dic sort que el 25% de la residència no van fer l'ampliació de crèdit en el seu moment, que era 1 milió d'euros, perquè si no, el 90% que tenim ara d'endeutament, on estaria?
No, jo el que t'he dit, que el pressupost de l'Ajuntament del 2015 és de 2,6 milions. No? Quan veníem d'una mitja d'aquests últims anys, de 3,7 milions. No? I el que t'he dit és de que el capítol 1 van passar amb els últims 8 anys de 700.000 euros a 1 milió. No? I això és bàsicament que Valtos ha dit que ho ha reduït, no s'ha reduït, que la Conxita t'ho ha preguntat, no ho ha reduït, s'ha reduït per un accident. Però que això va ser, si no recordo malament, va ser al finals del 2014. Però aquesta partida del capítol 1, bàsicament a tres tècnics, el cost per l'Ajuntament ens anem al voltant dels 250.000 euros fins al 2014. A partir del 2014 ha baixat perquè hi va haver una persona que ja no hi és i lògicament haurà baixat el cost que tingui, però el continuem tenint. I continuo dient...
Sisplau, que... pot t'abrejar perquè estem repetint arguments.
La memòria explicativa, no, perdona, Jaume, la memòria explicativa del
contingut... Senyor Comte, no se li ha donat la paraula. I si em poden entendre, la senyora Sánchez fa molta estona que s'espera i estem entrant ja en una rèplica i contrarèplica d'una qüestió i estem donant voltes cada vegada sobre el mateix. També els hi faig notar que estem mirant més enrere que endavant i entenc que el debat electoral ha de mirar els propers 4 anys.
2015, això. Estic parlant del futur, del que tenim aquí.
De moment, donem la paraula a la senyora Sánchez.
Bé, gràcies per donar la paraula. Només dir una cosa. Jo sóc conscient de l'augment del capítol 1, però aquí hi ha un departament molt, molt sensible a la crítica, que són els serveis tècnics. Serveis tècnics és clarament demostrable. Aquí tenim una gràfica, es va passar per la reunió de poble, en el qual des de fa pràcticament 2 legislatures s'han assumit els costos dels serveis tècnics, i només dir un parell de dades. L'any 2015 el cost dels serveis tècnics és de 97.540 euros i l'any 2006, abans d'assumir els serveis tècnics, o sigui, parlem de que s'exterioritzaven tots els projectes, 233.230 euros. Per tant, és cert, però han mantingut els serveis. Per tant, si hem de reduir el capítol 1, quins serveis traurà? Llar d'infants? Biblioteca? Recordo que el sou de la bibliotecària venia subvencionat, l'hem hagut d'assumir. Quins serveis traurà?
Per al·lusions.
Sí, a veure, Maria Jesús. Lo que és impensable, i això nosaltres ho modificarem, és que tenim unes partides que ens entren de permisos d'obres de 25 a 30 mil euros. No crec que hagi variat, perquè això no ha variat. I tenim un cost, quan jo te parlo de 200 i pico de mil euros, te parlo dels tres grans tècnics. Un és el tècnic superior i després els altres són els dos tècnics que estan al departament tècnic. Però els dos tècnics, que tenen un cost important, no es compleix amb la realitat. Si tens uns ingressos de 30 en aquest capítol, perquè tens aquests tècnics? Tants projectes no es poden fer perquè no s'han adjudicat. Deuen estar les biblioteques plenes de projectes. Per tant, tindre uns serveis tècnics sobredimensionats quan l'ingrés és molt inferior, això va en contra del propi principi. Has d'equilibrar aquesta partida, l'has d'equilibrar. Vull dir, si no, ho mirarem els pressupostos, quan es facin el resum a final d'any, ja ho mirarem, veuràs que és un capítol que no es compleix. Hi ha molt més despesa que no pas ingressos.
Senyor Mènec, li demano la màxima brevetat perquè ja estem passant del temps que tenim assignat en aquest bloc, o sigui que la propera intervenció serà l'última i li demano que sigui molt bé. Senyor Mènec, primer l'ha demanat el senyor Comte,
després
el senyor Domènec i el grup del PSC, si vol dir alguna cosa, sisplau, molt breument.
Seré breu. Mira, memòria explicativa del contingut del pressupost del 2015, assignat per l'actual alcalde. S'ha tornat a rebaixar per segon any consecutiu la despesa prevista en el capítol 1, personal. Segon punt, als serveis tècnics només hi ha un tècnic a dia d'avui, un sol tècnic. El demés són becàries. I el preu del becari són 9.000 euros bruts a l'any. No hi ha res més allà dalt. Ja està.
Senyor Mènec, breument.
En aquests moments sí que hi ha un sol tècnic, perquè bueno, per l'altre ja ho sabem el que. Però a veure una cosa, jo volia preguntar, l'altre dia a la ràdio et vaig sentir que parlaves de l'1% cultural que ens costa 120.000 euros i que els tenim per ara.
No, no m'has interpretat bé i demano disculpes si no em vaig saber explicar.
Jo el que et vaig dir
és que hi ha un projecte que ha fet l'Ajuntament de Falset amb els seus tècnics interns, igual que el de l'associació Montsant i el de Càritas, que després en parlarem en tot cas amb el tema de cultura i societat, vale? I que l'Ajuntament, per poder portar a terme aquest projecte, o sigui, per tant, fer l'obra, vol dir que ha de posar 120.000 euros al damunt, que per això li vam demanar al conseller Pelegrí l'altre dia que ens ajudés, per veure si podíem trobar finançament en algun lloc. L'Estat té uns 600 i pico mil euros per a destinar al castell de Falset i l'Ajuntament n'ha de posar 120.000. Què ens hem estalviat? Tots els diners de l'anterior tècnic que va fer el projecte, que ens va demanar uns 40 o 50 mil euros. No em faig dir ara quin era el nom perquè no me'n recordo, perquè és el que va fer la primera fase del castell. Vam dir que no acceptàvem aquest import de 40.000 euros i que ho fèiem amb tècnics interns.
Tanquem amb el grup del PSC. Estem fora del temps del bloc assignat.
Estem debatint un tema important.
Senyor Domènec, ens han passat del temps assignat que tenim en aquest bloc i només les vam pactar prèviament i tots els grups van estar d'acord.
Senyor
Domènec, estem marxant del temps previst. Grup del PSC, sisplau.
No, res més. Simplement jo no m'ha contestat a quins serveis s'atrevirà a treure l'Ajuntament de Falset com a capital de comarca.
Molt breument, senyora Pujol.
A veure, se parla de recuperar l'Euterpe i a la millor també l'escorxador, per el que he sentit, i recordo que el camp d'esport se va vendre per 2.142.000 euros l'any 2006 i l'escorxador 433.350 amb 55 l'any 2006. I volia dir al grup de Convergència i Unió que el Parc de Salut ja està, ja és una cosa d'aquest Ajuntament, no és del futur. Ja està.
Resposta de sí o no, senyor Comte.
No, però no.
I després, si volen els independents, també molt breument. Primer, senyor Comte, resposta de sí o no?
Depèn.
Val. Senyor Domènec, sisplau,
si vol fer l'Ale...
No, volia...
Si no volia contestar... explicar res més, depèn.
M'ha dit una paraula o una paraula?
Jo amb el tema que ha dit Maria Jesús, del tema de serveis, que si no sé si ho deia per la intervenció nostra, no en trobarem cap de servei, Maria Jesús. Al contrari, els potenciarem i els farem... intentarem fer-los encara millor, però no en treurem cap, no en treurem cap ni un. Llavors volia contestar un moment, jo pel que he entès també estàveu d'acord amb el tema del TURPE, el TURPE per poble, no?
Totalment d'acord.
Vale. Mm-hmm. Tothom l'haurà de pagar, cas... siguin uns, siguin nosaltres, l'haurem de pagar.
El TURPE tots tres estan d'acord, aquí no hi ha debat perquè els seus programes tots tres parlen de la mateixa zona.
Com que es discutia el pressupost i es discutia d'on se traurien els diners, tothom el vol, per tant l'haurem de pagar tots. O sigui que...
Carlos, el que es discutia era l'import, la quantitat, el que pot arribar a pujar.
Això es negociarà, home, això es negociarà, això entrarà dintre d'una negociació.
Però el marge d'aquesta negociació, el que es discutia és el marge de la negociació.
L'última paraula pel PSC, sisplau, tanquem aquest bloc ja.
Carlos, per reduir capítol 1 hem de reduir serveis.
Doncs pues digues quins serveis reduiràs.
No reduirem serveis nosaltres.
No. Tanquem, doncs...
Sí, amb què quedem?
Senyor Brull, sisplau.
No cal reduir serveis, eh? Tanquem... El capítol 1 es pot desdeudir d'una altra
manera. Senyor Domènec, sisplau. Tanquem aquest bloc, ens hem excedit del temps, però ja que han entrat de debò al debat, per això hem allargat una miqueta més el temps. També una qüestió entre aquest segon i tercer bloc és que passarem a recollir les preguntes que encara hagin pogut fer des del públic. És el moment ja de recollir-les. Passem, doncs, al tercer bloc, aquest que hem titulat Cultura i Societat. Parlar de cultura és parlar en bona part de les associacions que creen i comparteixen aquesta cultura en les seves diverses manifestacions. Falset compta amb un teixit associatiu molt divers i potent. Ens agradaria saber quina relació mantindran amb les associacions. La primera resposta serà del grup de Convergència i Unió.
Sí, gràcies. Aviam, tema cultura i societat. Bueno, una de les primeres coses que portàvem amb el tema de societat era la proposta de fraccionar l'IBI, o sigui, agafar l'IBI i en lloc de tindre tot el tema dels impostos amb un marge tan petit de temps de per a poder-ho pagar, poder-ho fraccionar amb trimestres i clar, això implicaria doncs, bueno, doncs facilitar una miqueta més el tema del pagament d'impostos. Portem dins el programa, vaja, el tema del lloguer social. El lloguer social, què vull dir? Doncs ajudar amb el tema de contribucions, amb el tema de l'aigua, amb el tema d'impostos i intentar col·locar dos vivendes que ja tenim fet el projecte pels serveis tècnics de l'Ajuntament també, dins a la segona planta de la residència. Volíem fer realitat la residència de l'Associació Montsant, que és un projecte que també està fet per tècnics propis de l'Ajuntament. La direcció d'obra també serà per tècnics de l'Ajuntament, en el qual el Consell Comarcal de moment ens ha ajudat a l'Ajuntament a fer el disseny de les instal·lacions i portarà el tema d'execució amb l'aparellador. Però tota la resta és en tècnic propi de l'Ajuntament i el que voldríem fer és acabar, o sigui, de col·locar la residència Montsant, que és un tema que sap molt bé el Miquel i la Montse, que des de l'any 85 se li està donant llicència provisional d'activitat en el pis on estan i fer-ho realitat a la tercera i quarta planta de la residència. L'escola de música. L'escola de música tots sabem on està en una zona verda, no se li pot donar llicència d'obres per arreglar-la. En aquesta legislatura se'ls ha preparat una zona d'equipament aquí al costat, en aquest pàrquing que tenim aquí al costat de l'Artesana, però això a dia d'avui doncs, no és viable. Què hem fet? Doncs què proposem? Acabar amb firmar el conveni, que encara no està firmat, amb l'escola de música i col·locar-los aquí al darrere, dins de l'Artesana, a dia d'avui. I dic aquí al darrere per una senzilla raó. Dic perquè, com que som sostenibles i som seriosos, el que fem és que la calefacció aquí al darrere és molt més barata que aquí davant. Aquí al darrere la proposta és col·locar una caldera només per la zona on estan ells i la resta d'edifici, quan funcionés, dinamitzar-la amb la resta d'entitats, com per exemple el teatre. Projecte que també està fet per tècnic propi. Parlàvem també de dinamitzar el que és el teatre, que és el que us he explicat ara, i dinamitzar el castell també. Càritas. Amb els de Càritas passa exactament el mateix que amb l'Associació Montsant i l'Escola de Música. S'ha fet el projecte per tècnics municipals també i hem negociat amb el bisbat per deixar un local que seria el que era l'antiga abadia. Per tant, els traslladem de, es traslladen des de el que és l'anterior residència vella fins a la, el que seria és el que és la, l'abadia. I evidentment dona el suport a totes les associacions sense ànim de lucre. El judo. El judo hem estat parlant també del tema d'esports. Eh? Saltaríem el tema d'esports. Amb el tema d'esports, el judo, hem rebut propostes. Sabem que tenim diversos joves, per dir-ho d'alguna manera, que estan molt ben situats amb el tema del judo i hi pugen molts nens a entrenar, inclús puja gent de Tortosa, Roquetes i de Reus i Tarragona a entrenar aquí a Falset. I una de les propostes que vam estar parlant amb, la, amb, una, amb les mares de, del judo és col·locar-los a la sala de rehabilitació de la, del, del pavelló. Per què a la sala de rehabilitació del pavelló i no en un altre lloc? La sala de rehabilitació del pavelló tornem a estar amb el mateix de l'eficiència energètica, el 20% que tenim de, proposat de reduir. Està completament aïllat del que és l'equipament del pavelló, climàticament i lumínicament. I la sala de rehabilitació és parlar amb l'ICS, amb l'Institut Català de Salut, per col·locar-la a la planta de baix del CAP. Proposem també cistelles de bàsquet al carrer i amb la possibilitat de deixar ja preparat un espai per col·locar una pista de pàdel tocant el camp de futbol, perquè amb això sí que estem d'acord, suposo, els tres grups, que tot el tema d'equipaments esportius s'han d'agrupar. En el cas que no pogués ser allí, la proposta és posar-ho a la pista de tennis, que ja que no s'utilitza. Què més? Què més? Em sembla que amb això estic a punt, no? Bueno, no és... Gràcies.
Li quedaven 30 segons, però tornarà del grup del PSC.
El poble de Falset ha de tenir la cultura a mà i tenir totes les oportunitats que tenen els que viuen a la ciutat. Per això aquest bloc és prioritari per nosaltres. La programació regular a l'artesana hi ha de ser, hem de comprar una màquina digital. De segona mà val 20 o 25.000 euros si s'ha de pagar el comptat. Si a casa s'ha d'anar a un leasing surt 35.000 euros. I és car, llavors alguna vegada que s'ha posat damunt de la taula durant aquesta legislatura doncs s'ha dit que hi havia altres prioritats. El 2012 l'artesana va tindre una actuació per tindre les mesures de seguretat i així poder tindre una agència d'activitats que va pujar al voltant de 102.815,50 euros. Després es va poder obrir i l'any 2013 es va fer una programació regular de 33 pel·lícules de 22, perdó. Després també el que volem posar és en valor el patrimoni cultural i gastronòmic del poble, amb el Castell del Vi, les visites guiades. La gestió del Castell del Vi ara la fa la Fundació, està formada per l'Ajuntament, el Consell, la PIMEC. Les dues en aquell moment no hi vau entrar i pensem que el Castell ha de ser el punt de partida del patrimoni de la comarca i que oferti també la gastronomia del poble i de la comarca. El castell, també, per tenir una llicència d'activitats, amb la sortida d'emergència, es va poder fer una sèrie d'actuacions. Nosaltres també creiem que s'ha de difondre la història de Falset. No s'han recudit fer estàtues de reines, però l'última estàtua que es va encomanar l'any 2003 al 2007 va ser la de la residència per mitjà d'un concurs i que la va pagar l'Ajuntament següent, l'any i mig després d'haver inaugurat la residència. Totes les troballes, ja siguin excavades com no, han de formar part de la història de Falset, el baluard del 1714, les mesosars, l'escoleta, les sitges de la plaça Vella, el portal de la Font Vella. Em sembla que recordar que quan se va fer la remodelació del castell no se'n va fer cap d'excavació. Hi ha algú que diu que nosaltres som la continuïtat de l'Ajuntament actual. Jo pregunto si la composició de les forces de l'Ajuntament canvia, es trencarà el conveni amb la URB per continuar estudiant el call jueu de Falset? Un altre patrimoni que tenim és el que custodia el CEF, el Centre d'Estudis, que hem constituït a l'Ajuntament un organisme autònom, Institut de Cultura i Patrimoni de Falset, i aquests materials es guardaran als baixos de la biblioteca que ara s'estan fent obres amb el programa Líder. Allí aquest bloc, aquest edifici i el castell seran el que és el museu registrat. Bona part d'aquest espai serà magatzem i lloc dedicat als estudis per aquests materials. La idea de que hi haurà canvis vol dir que el CEF tornarà a l'artesana allà on estava, en aquell lloc lúgubre de la carretera. Potser amb el museu registrat podrem tenir la pica baptismal que ara mateix està al Museu Nacional de Catalunya. Respecte al teixit cultural, que és molt al poble de Falset, els donem les gràcies al treball fet en aquestes entitats durant la legislatura i gràcies també per rebre'ns de cara a les propostes per la propera. Nosaltres continuarem donant suport a les entitats, hem donat i continuarem donant ubicació a aquelles entitats que ho necessitin, un exemple és Dones de la Quartera, Centre d'Estudis, Centre Excursionista, Temazos, Associació Montsant, Associació de Jubilats, Càritas, o Jubilem la Memòria, Colla Gegantera, La Corranta, Colla de Diables, Associació de l'Artesana, Som Lúdics, Associació Musical i un etc. La inversió que es va gastar i s'ha discutit ara de 1.800.000 euros ha permès que el Falset Esportiu pugui muntar una escola de futbol i que pugui tindre continuïtat. Pensant en l'esport i la salut, potser no sabem si cal continuar la cursa de muntanya, que també és una cosa que potser s'haurà de canviar, on hi ha l'aportació de 400 corredors i 100 voluntaris. Continuarem treballant perquè la biblioteca augmenti el nombre d'usuaris. Ara mateix les visites són de 28.000 i els préstecs de 17.000. Aportarem a la part econòmica perquè es puguin continuar fent activitats i sigui el centre de cultura. També hem d'aconseguir que l'escola Bressol continuï donant un servei modern i adaptat i la legislatura 2007-2011 l'Ajuntament ja va entrar a acabar l'edifici que no estava acabat amb un cable de toma de terra que estava sol i a la vista de tots. També es va d'ampliar amb mòduls, ja que només l'entrada era i era petita. I amb la descens de la demanda s'ha hagut de fer una regulació i una adaptació de l'espai i que ha costat 15.000 euros. L'escola, que l'any vinent, el 2016, serà centenària, rebrà el suport per buscar ajuts i fer més sostenible i de l'edifici modernista i també recopilar la seva història. Ajudar a portar a terme el seu projecte educatiu. L'escola de música ubicant l'artesana, com ja ha dit ben bé l'Albert, amb l'equip directiu, els professors del projecte educatiu, volem que sigui municipal. Potser si s'haguessin fet bé aquest edifici, hi hauria fonaments a la part d'allà i tindríem ara l'escola i la Corranta que estarien ocupant el primer pis que hi ha damunt dels vestidors.
Senyor Pujol.
Apropar l'institut, arreglant el camí i posant llum, tenir la Universitat UOC i la URB a prop. Nosaltres creiem que hem de continuar amb aquesta línia. També hem fet reunions per al pla de salut dels barris, dins de la salut dels barris, millorant l'oportunitat de les persones que tenen dificultats, els joves també, volem posar un espai perquè es pugui reunir i cada regidoria de tenir relació amb els veïns, poder parlar, no només fer reunions, sinó el contacte diari i també transparència en la informació, tot el que és el teleservei, la pàgina web, pregons, xarxes socials, etc.
D'acord, doncs. Escoltem ara les propostes del grup d'Independents per Falset.
Bona tarda. Abans de començar, li diria a la senyora Conxita, no pateixis, que nosaltres, sistema a l'Ajuntament, no trencarem cap tipus de conveni que sigui bo per Falset. Cap ni un. Ni el de la Universitat Rovira i Virgili, ni cap dels que estigui en vigència. Si és bo per Falset, al contrari, el potenciarem i, si convé, el millorarem. I aquest edifici és fantàstic, el que passa que potser no està prou ben dinamitzat o prou ben explotat. I si no recordo malament, la part del darrere sí que està preparada per tindre-hi un pis o inclús dos, si no recordo malament. O sigui, aquí tenim una fotografia d'una de les propostes que nosaltres en un futur llarg termini podem...
Això és l'edifici de darrere que deies, Conxita, que no es pot fer res darrere. No ha anat a preguntar ni a l'arquitecte que ho va fer. Nosaltres li vam anar a preguntar i ens va fer aquesta simulació. Per tant, se pot fer un edifici aquí darrere.
Bueno, a part de tot això, donem una mica de color al tema i llavors parlarem de la cultura. Nosaltres no puc, jo no puc, amb aquest tema no puc afinar tant. Farem això, farem... O sigui, sí que el que vull a llarg termini és... triar i escollir, que el poble de Falset escolleixi quin model de gestió cultural, i aquí hi entra tot, entren les entitats culturals igual que les entitats esportives, quin model de gestió cultural és necessària per Falset. Això sí que és molt bo i això és el que jo, com a responsable de cultura, si arribem a l'Ajuntament i si ens doneu la confiança, lluitaré durant aquests 4 anys per aconseguir-ho. És necessari definir una planificació, una molt bona planificació i no d'anar a donar marge a la improvisació. La improvisació a vegades no és del tot bona. Avui, com a representants locals, o els que optem per a ser representants locals, estem amb l'obligació de saber gestionar els equipaments que ja tenim i que el poble de Falset està pagant i ha pagat. I estem amb l'obligació, dic amb l'obligació perquè són edificis que no estan encara del tot en ple funcionament o com podrien estar funcionant. Tenim biblioteca, com molt bé dieu, i tenim unes tècniques a la biblioteca que gràcies a la seva passió allò està funcionant fantàsticament. I sense pressupost, sense pressupost per activitats. I amb usuaris, i amb molts usuaris, i amb més usuaris que altres ciutats o altres pobles, com per exemple pot ser Montblanc o altres de la zona. Tenim un arxiu, tenim el teatre, com hem dit, tenim el castell, tenim el centre d'interpretació del vi, tot això és bàsic per la pràctica cultural i per l'accés al coneixement de tots els vilatans i no només de la gent de Falset, que és potencial, que és un consumidor potencial de cultura, però també per la gent de la comarca. La comarca s'ha de tindre en compte i se'ls pot oferir totes les activitats que nosaltres des de l'artesana, des de la biblioteca ja es fa, se'ls ha de fer arribar. Hem d'utilitzar els recursos eficientment, això no hi ha cap dubte, tots ho diem, i això és veritat, vull dir, s'ha de pensar i s'ha de ser amb seny, s'ha d'actuar amb seny. Però també hem de buscar la rentabilitat social amb totes les activitats que fem de la cultura i hem de buscar també una rentabilitat cultural i també una rentabilitat, diem-li, econòmica. No anar a guanyar-hi diners, però sí no perdre'n, amb totes les activitats que puguem fer. El nostre model que ens agradaria és un tipus CEMAC que es va fer no me'n recordo quina era l'edat, però suposo que devia ser el 2002-2003. Aquest tipus de CEMAC ens agradaria que fos com un patronat, però com que no vull entrar-hi gaire, com que la situació de l'Ajuntament no la conec del tot bé, no sé com ens hi podrem afrontar, no sé quin tipus de pressupost podrem tindre, tampoc no vull entrar a dir farem un patronat en el qual hi haurà un director que dinamitzi tota la cultura, no, perquè no ho sé si ho podrem fer, però sí que puc dir que es podria fer un tipus d'ens, un tipus d'organisme que formés part de l'Ajuntament i que tingués una mica d'autonomia per gestionar, per coordinar i per controlar econòmicament els equipaments de Falset. Llavors, això és un dels projectes, aquest del CEMAC, que és el Servei Municipal d'Acció Cultural, és un dels projectes que nosaltres tenim en cartera i que volem desenvolupar, sobretot per la coordinació tant de les entitats culturals com esportives. Això a llarg termini o durant aquests 4 anys serà un dels pals de paller de la cultura. A curt termini, l'artesana, el teatre, té que tindre una gestió, té que tindre una programació estable, una programació de tardor, una programació d'hivern i una programació de primavera. Hi ha d'haver-hi cine, hi ha d'haver-hi música, hi ha d'haver-hi teatre i hi ha d'haver-hi dansa. I aquí sí que hem de treballar el que són els públics potencials. Hem de treballar des dels infants, hem de treballar des dels nens. Els nens són possibles i són consumidors amb un futur de cultura. Enteneu bé la paraula de consumidors, Són consumidors amb potència de cultura. I hem de treballar els nous públics, tant de la comarca com del poble. Pel tema de les entitats, l'Ajuntament l'únic que els pot dir és que estarem al costat de les entitats, que els ajudarem, que els assessorarem i que els acompanyarem allà on sigui per aconseguir realitzar els seus reptes com a entitat. I ells tenen ells funcionen de la seva manera i nosaltres els ajudarem amb el que puguem. Amb el tema social, el mateix, amb les entitats socials els ajudarem i estarem al costat d'elles. I amb el ciutadà també farem polítiques, conjuntament amb els serveis socials del Consell Comarcal prepararem polítiques per poder ajudar els ciutadans que toquen. Si vols, te dono la paraula. Jo.
Comencem, doncs. S'ha acabat el seu temps, el temps per presentar les propostes. Arriba el moment del debat.
Sí, aviam, jo abans que res és que m'he deixat un parell de coses. Estàvem parlant de cultura, el centre tenia intenció de desenvolupar el centre d'interpretació de l'Encamisada. Llavors, comentar-li una miqueta cosa al tema del Jaume i el Carlos, que parlaven de l'edifici i la Conxita, aviam, la Conxita té raó, s'han fet unes cates a la part del darrere de l'edifici i no hi ha el que posa el projecte, els fonaments no són els que posa el projecte. Per altra part, o sigui, els equipaments no estan pagats, o sigui, el camp de futbol s'acaba de pagar el 2027. La proposta que portem nosaltres és acabar d'arreglar el camp de futbol. S'han de posar allí 125.000 euros de propis de l'Ajuntament, si no es perdria la famosa subvenció o crèdit, digueu-li com vulgueu, perquè al final ha sigut subvenció, després ha passat a ser crèdit d'esports del milió d'euros, podríem arribar a perdre la meitat, que són uns 500.000, i s'ha de comprar un terç del camp de futbol, que està en terreny que no és públic. Una part és de l'Incasol i l'altra és un particular. Després també dir-te que, Carlos, el pressupost de l'Ajuntament és públic, hi ha transparència total i ho va explicar el Jordi, l'alcalde, l'última reunió de poble. Ah, per cert, una altra cosa, perdona, el tema del CEMAC, ja ho tens engegat, o sigui, podràs agafar l'Institut de Cultura, una de les branques de l'Institut de Cultura, que l'hem creat ara aquesta legislatura, en aquest mandat, l'hem iniciat amb el tema del museu, per poder desencaixar el museu que es va encaixar el 2004, i queden tota una sèrie de branques per desenvolupar, per tant, no cal que creïs un nou CEMAC, que tenim l'Institut de Cultura.
Per al·lusions, però, sisplau, reitero, brevetat.
Brevetat. Fantàstic, Albert. Si està fet, ho aprofitarem. Fantàstic. Vull dir, no anirem a trencar res que estigui ben fet. Vull dir, escolta, és la nostra obligació. La teva, la meva, la seva, la de tots els representants locals, és aquesta obligació. Fer coses a l'Ajuntament. Si estàs a l'Ajuntament, has de fer coses. Perfecte. Si s'han fet unes cates aquí al darrere i es veu que no hi ha el que nosaltres creiem que hi ha, doncs ho arreglarem, intentarem solucionar-ho, que també és una de les responsabilitats dels representants locals, solucionar els problemes. I ja està. Jo només vull dir això.
Això és el que hem estat fent aquests 4 anys.
Jo sí que també et vull dir, perquè, Albert, quan se va fer aquest edifici, aquí darrere, la part de darrere, ja es va preparar, i a l'arquitecte se li va dir així: deixeu preparat perquè mai el dia demà es pugui fer darrere un edifici. I jo hi vaig anar perquè sabia que diríeu que aquí no es pot fer. Vaig anar a veure l'arquitecte i em va dir: se pot fer un edifici, no podràs arribar fins al sostre de dalt. I em va fer una simulació. Vull dir, i ho va fer ell i sap el que va fer. Per tant, no crec que ell sigui tan agosarat de fer una simulació si realment no es pot fer. Vull dir, haver sigut, està bé, ho va fer la Cata amb l'arquitecte municipal, està bé, però haguéssiu pogut anar a trucar a l'arquitecte que ho va fer i li haguéssiu pogut dir: escolta, això el seu dia ho vas deixar preparat perquè això es pogués fer, era tan fàcil com haver-ho trucat, Vull dir, no era tan difícil. Vull dir, estem usant aquests elements, i el Carlos ho ha dit, estem tot usant aquests elements per tirar-nos aquí tots pilotes, tots volem lo bo per Falset, ja estic d'acord, vull dir, però no usem la política d'una manera barroera. Fem les coses d'allò. Sí, home, el Jordi ho ha dit. Vull dir, tirem endavant. Comencem a parlar de la planificació del futur de Falset. Diem el que farem. No comencem si això es va fer o no es va fer. Vull dir, evidentment que es va fer, però jo justifico que es va fer perquè per això vaig anar a l'arquitecte a preguntar-li.
Sí, jo no et dic que no justifiquis, Jaume. Aviam, jo el que estic dient és que estic actuant... No, perdona, estic actuant amb seriositat i rigor. El que vam fer és anar a comprovar el que posava les certificacions d'obra i veure si era correcte el que posava el projecte. I el que ens vam trobar dintre amb el tècnic municipal que tenim avui en dia és que això no estava bé, que no aconsellava no posar dos pisos damunt del magatzem de l'artesana. Per això es va fer la modificació del POM aquí del costat al pàrquing.
Tornem a caure en rèpliques contra rèpliques.
No, perdona, senyor Mordeu. Jo el que estic fent és estic mirant endavant, estem els dos mirant endavant. Vale, o sigui,
ara
estem mirant els dos endavant.
De la senyora Pujol, que va demanar fa força estona.
No, aviam, jo l'única cosa, això té raó, el tècnic és el que mana, jo no sé exactament si compleix o no compleix, és ell el que diu la situació en què està aquest edifici, res més, jo no hi entenc. Una altra cosa és amb el tema de la biblioteca, que no sé si ho he dit, que hi va haver un conveni que es va acabar el 2009, que potser ho va dir la Maria Jesús, que ens pagaven la directora de la biblioteca, també els ordinadors i tota la que era la infraestructura informàtica, això era de la Generalitat, i ens ho van cedir tot l'Ajuntament. Per tant, va passar a engrossar més encara la despesa de la biblioteca en aquest sentit. I no tinc res contra les tècniques, que ho han fet molt bé.
Bé, jo volia dir aquí que parlem de passat. Jo penso que des que he començat el debat només estic parlant de projectes de futur.
Jo volia matisar una aclaració que ha fet l'Albert respecte a l'escola de música. Doncs evidentment, el que ens trobem firmat nosaltres ho farem, ja ho ha dit el Carlos, més faltaria. Nosaltres volem ser un ajuntament responsable, per tant, el que trobem firmat ho farem. I si no ho trobem firmat, també arribarem a un acord amb l'escola de música. Més faltaria que no ajudéssim a l'escola de música. Respecte a l'associació Montsant, que ho dones com si estigués fet, l'únic que heu fet és una sessió heu fet una sessió de la tercera planta, heu fet una sessió. Això no soluciona el problema, li heu fet el projecte, però això no soluciona el problema a l'associació Montsant. L'associació Montsant té que treure 350.000 euros o 380.000 euros per acondicionar aquest edifici, i això ho ha de fer l'associació Montsant. I no li ha solucionat tampoc la consellera, encara que tot dilluns va estar aquí. Va estar aquí, i l'única promesa que els hi va fer és que la fundació, que li dirà la fundació, la Caixa, que els ajudin. Però ara, vull dir, no tenim solucionat el problema a l'associació Montsant. Vull dir,
vegada que va vindre teníem menys, ara tenim un pas més. I al lloc on s'ubica hi ha un projecte, i
Antonio,
a partir d'aquí lluitarem per tindre els diners per poder fer.
Te dono tota la raó, sempre ho he dit. Un ajuntament es fa...
Ve la consellera i de quan ve per segona vegada el pas ja està més fet que en menys. Perquè quan va vindre la primera no hi havia res.
Mira, jo no parlo dels polítics,
només, no, també dic, política.
Només te dic que va vindre i tampoc, aquest tema no està solucionat. De totes maneres, el que et deia, un ajuntament es fa en base a un altre ajuntament. Si aquest tema està firmat, però queda el pas important, que s'hauran de buscar aquests diners per poder fer una realitat el de l'associació Montsant.
Anirem.
Alguna paraula més respecte a aquest bloc? Doncs, si els sembla, anirem passant al darrer bloc d'aquest vespre, que l'hem titulat Un ajuntament de vidre, una nova relació entre el consistori i els vilatans. Sabem que és una expressió exagerada, però des dels seus programes s'hi pot llegir la voluntat de canviar la relació i comunicació entre l'Ajuntament i els falsetans i falsetanes. Què canviaran per tal d'aconseguir un ajuntament més transparent i proper? Torno a començar el grup del PSC.
Bé, jo, les meves aportacions no són més... Jo he sigut regidora, regidora de festes, regidora pròxima, regidora al carrer, i per tant, si entro com a alcaldessa, necessito estar a prop de la gent. Necessitem solucionar els problemes de la gent. Per tant, no treballarem d'altra manera que com el tarannà de la llei de barris, creant participació. El projecte aquest ha sigut essència de participació. Per tant, taules participatives, comerciants, autònoms, joves, restauradors, veïns i veïnes en afectació en algun moment dels carrers o de qualsevol obra, qualsevol arranjament. Reunions de poble periòdiques, màxima difusió, informació municipal, xarxes socials, web, teleservei, plens televisats, ja s'està emetent comunicats electrònics en aquests moments. He tingut la necessitat de fer un pas endavant i no haver d'esperar a ser alcaldessa, si és el cas, i he fet i he demostrat la meva transparència, que és una de les coses que em caracteritza, fent la meva declaració de béns patrimonials i bancaris a notaria pública per a tothom. L'agenda de l'alcalde ha de ser pública. Al desembre s'aplica la llei de transparència, per tant, tindreu accés a la documentació municipal. Disponibilitat oberta i total de l'alcalde i dels regidors pel seu poble. Contractació pública. I tres pressupostos, com hem fet fins ara, com han fet contractacions públiques fins ara amb els temes de qualsevol pressupost, de qualsevol obra, de qualsevol adquisició.
Tornada pel grup de Convergència i Unió.
Bé, amb el tema de participació ciutadana, a part del que m'ha estat dient la Maria Jesús del tema de pressupostos i tal, que bueno, això és el que hem estat fent fins a dia d'avui i ho trobem correcte, continuarem fent el mateix, portem dins el programa el tema del defensor del poble. Volem recuperar la figura del defensor del poble perquè li puguin explicar tot el tema de problemes si no es veuen en cort a fer-ho amb un regidor, que no entenem per què, però es podria trobar el cas de que no es vulgués fer. Per tant, tornaríem a recuperar la figura del defensor del poble, que ja existia, diguem-li del poble, diguem-li vilatàs, igual, al final tots estem parlant del mateix. Què més tenim en cartera en altres? Pues, bueno, doncs, coses tan senzilles com el tema de crear una partida dins del pressupost, petita, evidentment, perquè el pressupost que tenim avui en dia no podem anar al País de les Meravelles, no? Però agafar una partida, i ara m'ho invento i no m'agafeu aquest valor, perquè podria ser més, uns 1.000 euros, i cridar tots els nens del poble, crear una espècie de consell escolar per veure què volen decidir ells per fer amb aquests diners. Per exemple, pues, crear els, juntar-los tots al, a l'Ajuntament perquè veiessin realment com funciona un ajuntament i llavors dir-los, bueno, què és, tindre converses amb ells per veure què és el que voleu amb aquests diners, muntar una cistella de bàsquet, buscar uns, equip, uns equipaments o els gastem en festes, que siguin ells responsables de veure on van a parar els diners i què se'n fa amb ells. Tema de transparència, evidentment és el que deia la Maria Jesús, o sigui, surt la llei aquesta i llavors tot, és, tot serà públic. A dia d'avui també els pressupostos són públics, tota la documentació és pública. Què portem més amb el tema de participació ciutadana? El tema de referèndums. O sigui, aquesta legislatura, aquest mandat, ha sigut una mica convulsa, no l'hem pogut acabar de desenvolupar el tema de la participació ciutadana, però un dels que sí que portem damunt, de la, damunt del, del nostre programa, dins del nostre programa, és el tema de la Nacional 420. O sigui, és el que hem explicat abans en el moment que parlàvem de les obres, que la gent decideixi què vol fer amb la Nacional 420. Aquesta seria una d'elles. Què més? Estem entrant en l'era digital. Avui en dia, si us des d'aquí dalt es veu una miqueta que estic veient que molta gent està enganxada al mòbil, estan enviant whatsapps o estan mirant correus o coses per l'estil. Què fem? Pues dinamitzar tot el que és el tema del Facebook, Twitter de l'Ajuntament, la pàgina web l'hem recuperat i la volem acabar d'explotar, no ha arribat al seu límit. I hi ha una altra cosa molt curiosa que la vaig veure l'altre dia en un ajuntament també, perquè també sortim de, del territori, anem a donar voltes pel terme però també fora del terme, i hi ha aplicacions via WhatsApp on se pot enviar també els bàndols, tot el que són les publicacions que fa l'Ajuntament. La nostra proposta és adquirir-ne una per a poder anar eliminant paulatinament tot el tema dels altaveus, que a dia d'avui, doncs, com heu sentit a la tertúlia, doncs dona problemes.
Albert, perdona, però quan fas propostes hi ha diners per a tot, quan fem propostes als altres no hi ha diners per a res, eh? És curiós, quan fas les propostes com el grup hi ha diners i quan ho fem d'altres no hi ha diners per a res.
Bueno, són propostes barates.
Bueno, no, era perquè m'ha fet gràcia. Bueno, a veure, cada cop les polítiques tendeixen a promoure el que és la participació dels vilatans, no? I a més és com a aliment de proximitat i a més ho necessitem. A més és un principi de tot bon govern, de tot bon ajuntament o de tothom que vol aspirar a governar un ajuntament o a formar part de l'ajuntament. És un principi de bon govern, no? I a més inclou també el que és la transparència informativa, eh? Això és vital per a un bon funcionament del poble i de l'ajuntament i dels que formem part de l'ajuntament, si hi arribem. Llavors és la participació ciutadana és vital, és vital pel funcionament, no? Per a prendre unes bones decisions, per a avaluar els projectes, per a analitzar els reptes que ens plantegem com a poble, és vital comptar amb la gent del poble i a més és necessari. El que passa és que a vegades això es confon. Hi ha tres tipus de participació: hi ha participació directa, hi ha participació indirecta i participació difusa, i moltes vegades aquestes les confonem. Llavors, la participació directa és la que nosaltres apostem. És complicada, però és la que apostem. La participació directa, en resum, lo important és que la participació dels vilatans suposa una capacitat d'influir en el resultat final. Això és la participació directa, o sigui, els vilatans, si formen part d'una taula de participació, allò que opinen pot arribar a modificar el resultat final. I això és la realitat del que és una participació. Perquè si ho hem de fer a nivell consultiu o a nivell de dir, mira, hem fet això però no modificarem res, encara que ens sembli que, o encara que la gent opini el contrari, doncs això no són taules participatives. O és un altre tipus de taula participativa. Amb tot el que diuen ells, proposen de la pàgina web, d'agilitzar tot això, ja estem molt d'acord. Inclús és fàcil pel que hem anat captant del ciutadà, no? del vilatà, l'agilitat i la facilitat administrativa a l'hora de demanar tot el que són permisos i tot el que són documentacions per o obres o per obrir projectes nous. Des del grup independents, no, en principi és la proposta que fem, de la gestió, de la participació directa.
Doncs tots volen un ajuntament més transparent, però tots es refereixen al mateix. Si vol començar.
No? Per al·lusions. Aviam, Carlos, t'estic dient reduïm la factura de l'enllumenat un 20%. Això què vol dir? Són números ràpids. La factura de la llum a l'Ajuntament de Falset són 80.000 euros, enllumenat públic. 80.000 euros fer que estem en un llumenat públic. Els bandos que jo t'he dit són 800 euros l'any, o sigui, ja ho hem buscat. La pàgina web ho fa la Diputació de Tarragona. El Facebook i el Twitter ho està fent ara com ara la secretària de l'alcalde. El defensor del poble és una persona del poble que ja la tenim pensada. Ell sí que ho sap, ell sí que ho sap, no passa com amb el Consell d'Administració aquest que parlàvem del tema de la Fira del Vi. Aquesta persona sí que ho sap, m'ha dit que sí i ho farà altruistament. Només mos queden els 1.000 euros aquests que parlàvem del tema dels crios.
Nosaltres també, per al·lusions, portem al programa el defensor del poble i també hem parlat amb la persona. Bueno, tal com diu el Jaume, no n'hi ha hagut mai de defensor del poble i l'incorporarem. És un símil amb el que podria ser el síndic de greuges, perquè m'entengueu. Qualsevol queixa que tingueu els vilatans, podreu anar a l'Ajuntament, trobareu una persona que altruistament també estarà allà dedicada unes hores i que us atendrà les vostres demandes i que ens les farà arribar. I que, si no actuem, ens estirarà les orelles. I així mateix serà.
Per tant, estem d'acord que de diners sí que n'hi ha per fer això. És altruista.
Sí, sí. Sí, sí. No, sí. Però, bueno.
Senyor Sánchez?
Jo penso que, com has dit, company, perquè ha de trobar el defensor del poble per les propostes queixes, no ha de trobar l'alcalde directament, amb facilitat, no li hem de donar dedicació exclusiva, no hem d'estar a prop de la gent, perquè no fem accessible l'alcalde.
Sí, tens tota la raó, Maria Jesús, no et diré que no. Trobarà l'alcalde, trobarà el defensor del poble i trobarà els regidors. Imagina't si en trobarà de gent. Vull dir que si no arreglem els problemes, llavors sí que ens estiraran les orelles.
Jo penso que la gent, quan té un problema, moltes vegades té la necessitat de parlar amb l'alcalde. Que repeteixo que quan estem en problema, moltes vegades a la màxima persona que té ganes d'arribar és a l'alcalde. Per experiència pròpia, jo ho he vist com a regidora, que quan una persona té un problema va al regidor, però sí a l'alcalde, molt millor.
Sí, nosaltres pensem com tu, no estem en desacord amb tu, pensem que és el millor que la gent trobi l'alcalde, però si troben una figura, no hi ha l'alcalde perquè s'han anat a buscar diners per a aquests projectes, doncs trobaran el defensor del poble.
La idea del defensor del poble és una opció més per poder agilitzar tràmits, simplement això.
Respecte a allò que havies dit abans, el que has insinuat, Albert, que suposo que això ve del debat de la ràdio del dissabte passat, quan vam parlar de fer el patronat de la Fira del Vi, jo vaig dir que hi hauria un director i vaig dir, no li he dit, evidentment que no li he dit, perquè aquest és un tema, ja que m'acuseu tantes vegades de que no consensuo, aquest sí que és un tema que hem de consensuar. Jo us tinc una proposta de la persona, però l'han de consensuar els grups polítics. Per tant, t'he aclarit el que deies tu, de que no teníem, de que jo no li havia dit a la persona.
Alguna qüestió més respecte a aquest tema?
Pujol? Jo volia dir que el patronat ara no se'n pot fer cap. O són fundacions o són organismes autònoms. I la fundació és el que hi ha ara mateix al Castell del Vi. I cada entitat aporta uns diners.
Bé, Conxita, jo te dic el que em vaig trobar a l'època que a l'Ajuntament, quan hi tornem a anar, tornarem a agafar el manual i el que preceptivament hi hagi farem, o sigui fundació, patronat o el nom que tingui. No?
Són organismes autònoms locals.
Cap més qüestió respecte a aquest bloc? Doncs, si els sembla, passem a l'altra part del debat, que intentarem tirar endavant el més ràpid que puguem, que són les preguntes del públic. Els hem donat l'oportunitat que vostès també puguin preguntar als grups qüestions relatives al poble, com no, venint les eleccions municipals, i ara els hi preguntarem. Gràcies, Manel. Comencem per la primera qüestió. Entenc que és per tots els grups. L'antiga Falvar està caient a trossos. Què teniu pensat fer-hi? És una zona aprofitable a nivell de poble, local de gent joves, etc. Què pensem fer amb Falvar? Han de respondre,
Però ho fem...
El primer que vulgui respondre...
A dia d'avui és a tres bancs. Si parlem de l'Uterpe, no podem parlar de la Falvar. No, ara com ara no hi ha res més, és obligar els bancs a que ho tinguin en condicions. O sigui, pensa que per Clar, allí dintre, pensa que per actuar l'Ajuntament allí dintre dia d'avui, per poder matar el cuc aquell de les palmeres, vam estar un mes i mig per a demanar perquè mos donguessin permís per poder entrar.
Bé, com diu l'Albert, la situació de la Fàlvara és, com diu, és dels bancs. Hem de veure quina és la seva situació i una vegada valorar la situació hem de decidir, però per ara no podem aportar res més que això.
Nosaltres, d'acord.
No, Falbar, com bé heu dit, sí, avui està al registre quatre bancs, el Banc de Bilbao, el Banc de Sabadell, la Caixa i el Santander. Bueno, és una negociació difícil, però a veure, també la farem. Potser no tindrem diners per pagar-la, però la farem. Però es pot arribar, no cal comprar-la, també la pots llogar, i aquí sí que solucionaríem moltes coses importants per Falset. Lo famós és totes les associacions, l'hotel d'entitats, un local per a la joventut, en fi, seria un tema que se podria solucionar moltes coses. No? Per tant, no descartem la possibilitat d'arribar a un acord amb el lloguer, per què no? Vull dir, primer hem de saber. Penseu una cosa, Falbar no té la condició d'urbana, té la condició d'industrial. Per tant, aquí sí que també es pot actuar urbanísticament, perquè quan es va fer el POUM es va fer un conveni amb Falbar que si ells traslladaven la fàbrica, al polígon industrial, tenien un sostre urbà. Si no traslladaven la fàbrica, allò continuava siguent zona industrial. Per tant, no estem parlant d'una cosa impossible. S'haurà d'actuar mitjançant urbanisme, que hi ha els mecanismes adequats a l'Ajuntament per poder-ho fer, i per tant no hi ha res descartable.
Més qüestions, passem de la Falbar al pavelló, al terra del pavelló. Diu una pregunta, fa fàstic, ple de parxes i cautxú de pneumàtic. Correr allí es pot considerar esport de risc. Pensa en fer alguna cosa?
Bé, jo com a regidora d'esports sóc conscient de com està l'estat de la pista, és deplorable, d'acord? Però sí que hem de dir que en aquesta legislatura hi hem fet una millora. Hem agafat, hem comprat peces del mateix material i hem substituït tot el que estava més malament. Hem hagut de treballar en aquesta legislatura en millorar les condicions de seguretat de la instal·lació i hem fet això a més. No hi ha diners per executar res més. És una incomoditat com moltes altres i per tant com a incomoditat si ens hem de posar ens hi posarem i ho valorarem.
Els altres grups?
Bueno, el pavelló és una infraestructura que se li ha tret un rendiment bestial. S'ha fet esport, s'ha fet balls, s'ha fet concerts, s'ha fet de tot. Bueno, hem de solucionar un altre tema, que és el de la sala polivalent, però que això en futur es pot plantejar. Per a esponjar tota l'activitat que se li ha donat o que s'està donant al pavelló que actualment encara se li dona. Llavors sí que et podràs plantejar realment fer un manteniment com toca perquè es pugui realitzar activitat esportiva, que és pel que es va fer.
Grup de Convergència i Unió.
Sí, bé, amb el tema del cautxo del pavelló, l'única opció que li veiem nosaltres ara fiable és el tema de la subvenció que dona el Pla Penta pel tema de la nuclear. Pensa que allí per poder tirar una paret a terra s'ha d'aprovar pel tema de protecció civil. Que llavors canviar el cautxo, sí, evidentment s'ha de canviar, o sigui, està molt mal tret. L'única opció que li veiem a dia d'avui és aprofitar la subvenció del Pla Penta, que són uns 5.000 euros, que dubto que amb els 5.000 euros n'hi hagi prou per canviar el tot.
Una altra qüestió. Es pregunten com és que el Malanyet encara està per arreglar quan el 2013 tenia que estar fet.
Bueno, estava dins el pressupost del 2013, estava amb una subvenció del Pla d'Obres de la Generalitat. La Generalitat va entrar, no et diré en fallida, però va deixar de pagar la subvenció del 2012, 2011 i 2012, i en el 2013 el va prorrogar. L'hem anat passant com a equip de govern que estàvem a pressupost de 2014 i al final el 2015 el que vam decidir és deixar una partida petitona, però però el problema és que la Generalitat doncs, no té els diners a dia d'avui com per poder executar l'obra.
A veure, el PUOS, que no sé si ho he dit abans, el 2012 ja es va decidir que la primera obra que es faria seria el 2016 i seria la del Malanyet. Per tant, esperem que el 2016 ja es compleixi i es pugui arreglar.
No hi ha resposta per del grup d'independents.
És una qüestió de l'Ajuntament actual i llavors, si el 2016 ja està previst actuar-ho, doncs perfecte.
Perdona, Carlos, teníeu un regidor a l'Ajuntament?
Sí, ja estava previst.
Per què va voler?
Voldries entrar en un... Fem les qüestions del poble?
El regidor hi era, i estava al corrent, eh?
Senyor Comte,
sisplau. També li podríeu explicar?
Si us sembla, passem a l'altra qüestió, perquè ja estem entrant en temps de descompte i per no allargar-ho més. Una nova qüestió. Què en penseu de la problemàtica amb els excrements dels gossos al tancat? En aquest cas, entra en la qüestió.
Bé, aquesta pregunta ha aixecat expectació, és evident, no només és el tancat, és tot el poble. Per tant, s'han de fer campanyes de conscienciació, hem de col·laborar tots, els que ho veuen i els que ho fan, recollir-ho, sisplau, però els que el veuen, sobretot, denunciar-ho i fer arribar a municipals o al propi ajuntament què és el que està passant i, a més, campanyes de conscienciació, però és tot el poble que està brut.
La resta de grups?
Bé, doncs, el que és la població en si, també tenim una sèrie de deures que hem de complir. Llavors, doncs, suposo que a nivell de governació doncs, s'ha de demanar als municipals o la mateixa gent que ho denunciïn. Igual això com les basures o com l'hora de treure els cartrons o el rebuig, s'ha de tindre un ordre, s'ha de mantenir un ordre, com s'ha de mantenir un ordre a l'hora d'aparcar o a l'hora de complir les normes que pertoquen. I a partir d'aquí, doncs, sancionable.
Bé, i a mi sorprèn que em digueu això, perquè sou vosaltres que esteu a l'Ajuntament. Hi ha unes ordenances, feu-les complir. El que passa és que no es volen prendre decisions, s'ha de prendre decisions. S'han de posar multes i s'han de posar multes. Els ciutadans, conscienciem-los, donem-los totes les instruccions a través de tots els mitjans que vulguem, però arriba un moment que quan la gent no compleix, hi ha les ordenances que s'han de fer complir, si no traiem les ordenances, però aquesta és una queixa generalitzada, molt generalitzada amb tothom que hi parlem. Què passarà amb totes les... Ja sabeu el que anava a dir, dels gossos i dels animals. Per tant, si hi ha de donar la solució, vull dir, si no traiem les ordenances, no? I quan s'ha de prendre una decisió, l'Ajuntament ha de ser seriós que per això, no?
Doncs, aprofitant ara que tenim el poble aquí, segurament que ens escoltaran, doncs jo crec que és un missatge que suposo que els tres grups estem d'acord amb la qual doncs, el que tingui un gos haurà d'assumir la responsabilitat, un gos, un gat, el que sigui, de doncs, si és sancionable haurà d'assumir. I crec que és un consens de les tres candidatures.
La senyora Sánchez volia apuntar alguna cosa, si pot ser molt
sisplau. Sí, seré breu. Sí, és cert que s'han de multar, però els has d'enxampar.
Queda aquesta qüestió. Anem per la darrera pregunta, sisplau. Hi ha una petita introducció en aquesta pregunta. És l'Ajuntament de Falset és la casa de tots els falsetans i la pregunta és: respectareu la llei de banderes i no penjareu una bandera que no és de tots els falsetans com és l'estelada?
Nosaltres la posaríem a dalt al castell que hi ha d'haver la bandera de la independència de Catalunya.
Sisplau. La resta de grups.
A veure, la llei diu que hi han d'haver les tres banderes, l'espanyola, la catalana i la falsetana. Nosaltres ja vam anar, els que estem a l'Ajuntament, una mica en contra del que marca la llei i en contra del secretari, que s'hi va posar bastant fort, enviant uns missatges a tots plegats, i al final vam optar per deixar la catalana i la falset.
Grup de Convergència i Unió.
Bé, nosaltres, si convé, en ficarem tres. La de falset, la catalana i l'estelada. A l'entrada del poble i a la sortida. I si convé dalt al castell, també la pintarem.
A Entrem en la recta final d'aquest debat i com hem fet les anteriors edicions del debat, disposen d'un minut per demanar el vot. Si els sembla, seguirem l'ordre habitual, que seguint el que va aconseguir major número de vots les anteriors eleccions. Per tant, li demano al grup del PSC un minut.
Bé, jo voldria... A mi m'ha arribat una història que m'ha sobtat. En el qual es comenta que de la família que provinc no tinc capacitat de ser alcaldessa. Us dic que tinc la capacitat suficient per ser alcaldessa. Vinc de la família que vinc. He creat un grup de treball. Estic capacitada per liderar aquest grup de treball i l'Ajuntament de Falset. Hem creat un equip divers, un equip actiu, i estic encapçalada per assumir les responsabilitats que em demaneu. Us demano el vot i la vostra confiança.
Li tocaria al grup d'Independents per Falset. Senyor Domènech, entendrà que li digui un minut.
Bé, hem començat. L'última intervenció és la de voler connectar amb el poble, amb el tema del vot. I avui, per tant, és molt important sintetitzar tot el que aquí hem parlat, no? Tots han donat un missatge, no? Tots els grups han donat un missatge. I ja ho deia l'altre dia, quan venen les eleccions ens transformem, no sé per què, els candidats, la gent, ens transformem. Ara ha fet un comentari, la Maria de Jesús, ha fet un comentari. Penso que això no hi ha dret, ni, si algú ho ha fet, no hi ha dret a dir el que ell ha dit, no? I a vegades això, ens suposo que com a persones, en lloc de realçar-nos, algunes vegades ens degradem. Per tant, les eleccions ens poden portar al camí que ens han de portar amb aquesta transformació, però no ens transformem tant. I expliquem els nostres projectes, expliquem els projectes de futur. Per tant, tot el que avui aquí hem parlat, i tots volem el millor per Falset. Però hi ha diferents versions de veure com serà aquest missatge que hi ha hagut, no? Per tant, jo continuo veient que Convergència i Unió i PSC és una continuïtat del sistema i el grup independent vol un canvi, és el canvi. I ni millor ni pitjor, però sí diferent. I la diferència és amb l'equip, amb el projecte, amb la comunicació, amb el missatge potent, amb la il·lusió, però sobretot amb la gestió. És molt important la gestió. Perquè aquí avui s'han parlat de moltes deficiències de gestió. Per tant, us demano el vot pel grup Independents per Falset i us ho demano com ho he demanat sempre, amb llibertat, que és el millor que tenim de la democràcia, el poc que tenim, perquè és una democràcia maquillada que tenim. Amb llibertat, exerciu el vot amb llibertat. I visca Falset i visca Catalunya més pròspera, més solidària i lliure.
Gràcies, senyor Manet.
Bé, jo davant el que ha dit la companya regidora, pues, després de l'emprenedoria que ha tingut, voldria fer un aplaudiment pel seu avi, que va ser un treballador de l'Ajuntament.
Bueno, com que si no em corre el temps i no podem demanar el vot, aviam, només recordar-vos, però és que això que ha fet l'Antoni crec que era important, perquè de fet ho portàvem ja apuntat i era important. Nosaltres, aviam, ens coneixem tots, o sigui, demanar el vot, aviam, dir-vos que la vocació de servei, de seriositat i de compromís amb tota la gent del poble, em sembla que la sabeu tots de sobres, tant meva com de tots els membres del grup de la llista, i que la gestió, mirarem de tindre una gestió eficient, per tant us demanem el vot per la nostra candidatura i seré molt breu perquè hem corregut molt el temps. Visca Falset, visca Santa Càndia i visca Catalunya. Visca.
Doncs ara sí, toca tancar aquest debat, agrair com no a la senyora Pujol i a la senyora Sánchez del grup de dels socialistes del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Brull, el senyor Domènec per Independents per Falset i el senyor Comte i el senyor Montaner pel grup de Convergència i Unió per haver acceptat la invitació i per haver passat aquestes gairebé 2 hores amb nosaltres per tal de debatre sobre el futur de la capital del Priorat. També, com no, agrair-los al públic assistent que ens ha acompanyat avui a l'Artesana i també, sobretot, als serveis tècnics de la ràdio que han fet possible que aquest debat arribés a vostès que estan aquí, però també a la gent que ens escolta des de casa. Moltes gràcies. I tan aviat com puguem, podran tornar a escoltar aquest debat a la web de la ràdio. Gràcies per tots i molt bon vespre.